Ràdio Estel.
I hem posat en alerta tot el sector en un moment especialment delicat a nivell social i econòmic. Hem de recordar precisament que el sector sanitari va ser el primer on es van expressar les grans protestes contra el govern d'Artur Mas en la primera i curta legislatura. Ara estem davant una reordenació que segur que s'ha fet amb la millor de les intencions, però la incertesa financera, el fet que visquem amb els pressupostos prorrogats de l'any anterior i el clima de malestar social per la crisi són factors que no ajuden, almenys d'entrada, a pair un anunci com aquest. Precisament sobre pressupostos, quina casualitat que Esquerra Republicana ara s'animi a negociar amb el govern de Convergència i Unió l'aprovació d'uns comptes per aquest any, quan estem a punt d'arribar a l'Equador i quan hi ha unes enquestes, una concretament que publica avui el periòdico, que dona a Esquerra, atenció, la victòria electoral en unes hipotètiques eleccions si se celebressin ara. Com sempre, i tornant al tema de la sanitat, moralment és important que el govern ja no redueixi més despeses en el que són els fonaments de l'estat del benestar, que són la salut i l'educació. Els ciutadans ja no podem acceptar més explicacions sobre si arriben o no més diners de Madrid o sobre si no hi ha aquests diners. Nosaltres complim amb les nostres obligacions i volem uns serveis mínims per a tothom, per al bé comú. Passa un minut de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el Gerard Campos a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè, edita i presenta Ignasi Miranda.
És divendres 7 de juny de 2013, solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, Catalunya reorganitzarà els serveis d'atenció assistencial territorial, segons va anunciar ahir el director de CatSalut, Josep Maria Pedroa. Ell i el gerent de Planificació, Compra i Avaluació de l'organisme, Àlex Guarga, van presentar el projecte de reordenacions territorials assistencials per al període 2013-2015. Aquest pla d'unificació de serveis i atenció assistencial de salut preveu reduir de 8.000 els ingressos hospitalaris aquest 2013 i un 2% del total.
La reorganització amb què treballa Salut fins al 2015 preveu, atenció, millorar el seguiment dels malalts crònics per reduir un 30% els seus ingressos a l'hospital. També preveu, d'altra banda, reforçar la primària per reduir les visites als metges especialistes i concentrar algunes patologies complexes com són la cirurgia oncològica o pediàtrica en grans hospitals de referència.
Canviem de qüestió. La Fiscalia de Madrid ha recorregut la interlocutòria que havia emès dimecres el jutge Elpidio José Silva per ordenar l'ingrés a presó incondicional per a l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa.
El jutge acusa Blesa d'haver comès diversos delictes en la compra del City National Bank de Miami, a Florida, l'abril del 2008. En el recurs, el Ministeri Fiscal al·lega que no veu risc de fuga perquè Blesa, que té el passaport retirat, ha comparegut cada vegada que se l'ha cridat i, per tant, no està justificat l'empresonament. El jutge, en canvi, va argumentar que encara hi ha investigacions pendents que quedarien seriosament afectades si Blesa continués en llibertat. Sentim també l'opinió de l'advocat de Blesa, Carlos Aguilar.
Esa es la causa y el fundamento de las dos recusaciones que hemos hecho del juez, que hay animadversión, que hay prejuicio y que no existe esa apariencia de imparcialidad.
Repassem altres notícies de casa nostra. Com us dèiem, en començar el programa, Esquerra Republicana guanyaria les eleccions a Catalunya superant Convergència i Unió i se situaria com a primera força al Parlament amb 39 o 40 diputats davant els 34 o els 35 de la Federació Nacionalista, segons un sondeig que publica el Periódico de Catalunya i que ja des d'ahir recollia l'agència Europa Press.
Doncs sí, el partit que presideix Oriol Junqueras creixeria de 18 o 19 escons i s'aprofitarien de la davallada de Convergència i Unió, que segons sempre aquesta enquesta perdria entre 14 i 15 diputats i se situaria amb 34 o 35 escons. Pel darrere se situaria el Partit dels Socialistes de Catalunya amb 16 o 17 3 menys que en les últimes eleccions, seguit per Iniciativa amb 15 o 16 davant els 13, que té ara el Partit Popular, que baixarien de 19, passaria 13 o 14, Ciutadans pujaria de 9 a 12 o 13 i la CUP mantindria els 3 escons.
Oriol Junqueras ja ha dit que rebutja l'opció d'una convocatòria anticipada d'eleccions, rumor que circula aquestes últimes setmanes tenint en compte que no tenim pressupostos, i diu que aquesta opció la rebutja fins i tot en el cas que pugui beneficiar el seu partit, com apunta aquesta i altres enquestes difoses últimament. El periòdico en publica aquesta que acabem de comentar, i el president d'Esquerra diu que Convergència i Unió el que ha de fer és continuar i culminar el procés sobiranista. Anem a altres temes de casa nostra. L'Escola de Negocis ESADE ha presentat un expedient de regulació d'ocupació per a 60 treballadors i ha decidit tancar l'escola d'idiomes del centre. Fonts d'ESADE han explicat que l'ERO afectarà el 8% de la plantilla, concretament 30 treballadors del Col·legi d'Idiomes i 30 més de l'equip d'administració del centre.
En canvi, no afectarà els programes de formació de l'àrea de negocis. El centre va presentar l'expedient de regulació d'ocupació i al migdia, després d'arribar a un preacord amb el comitè d'empresa per tirar-lo endavant.
L'empresari Sergi Pastor, imputat en el cas de presumpta adjudicació irregular d'estacions d'ITV, ha admès davant el jutge que es va referir a l'exsecretari general de Convergència, Oriol Pujol, com a Zumosol, com a cap, un sobrenom que ha dit que també feia servir per a altres persones, però ha desvinculat el fill de l'expresident Jordi Pujol del seu projecte d'inspeccions tècniques de vehicles.
El fiscal creu que Pastor va constituir la societat Oprime amb altres imputats, entre els quals hi hauria Sergi Alsina, amic íntim d'Oriol Pujol, amb la intenció de beneficiar-se directament o indirectament de l'adjudicació fraudulenta d'estacions d'ITV. Pastor ha reconegut que es va plantejar que Alsina participés a l'empresa, però que finalment no va ser així.
Twitter ha suspès el compte que el regidor de Plataforma per Catalunya a Santa Coloma de Gramenet, Juan Gómez Montero, tenia a la xarxa social. Des d'aproximadament les 9 del vespre d'ahir, quan s'intenta accedir al perfil de Gómez Montero, apareix el missatge: el perfil que estàs intentant veure ha estat suspès.
Ahir dijous, Gómez Montero va aplaudir en un missatge a Twitter l'assassinat del jove independentista valencià Guillem Agulló, ara fa 20 anys a Montanejos, responent a un comentari demanant-li la seva opinió sobre el fet que el líder de la formació, Josep Anglada, hagués votat a favor que l'Ajuntament de Vic dediqués un carrer a Agulló. Gómez Montero va escriure el següent: opino que Guillem Agulló era un fill de puta que està molt bé on està ara mateix.
I la Diputació d'Osca acaba d'aprovar una moció en què defensa el que es parla a la franja i diu que és català i no el lapau, com contempla la nova denominació de la Llei Aragonesa de Llengües. La proposta ha tirat endavant amb el vot de favor dels socialistes i l'oposició del PP i del Partit Aragonès Regionalista.
El text demana que es derogui la Llei de Llengües, que van canviar el nom de la llengua, i mostra la preocupació perquè els estudiants, per exemple, no puguin convalidar els coneixements de català.
I tanquem aquest bloc explicant-vos que l'escriptor britànic Tom Sharp va morir ahir de matinada als 85 anys a casa seva, a Llafranc. Segons ha explicat un representant de la seva editorial Anagrama, Sharp ha mort per una complicació de la diabetis que tenia. L'escriptor, conegut per la sèrie de novel·les protagonitzades pel professor Henry Will, es caracteritzava pel seu humor corrosiu i pels seus personatges extravagants. L'escriptor havia tingut greus problemes de salut des de l'any 2004 i sempre deia que estava agraït al sistema sanitari català, que li havia salvat la vida.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest divendres. El Partit Popular s'ha mostrat disconforme amb el fet que el Parlament Europeu hagi atorgat el Premi Ciutadà Europeu 2013 a la plataforma d'afectats per la hipoteca. Des de l'any 2008, l'Eurocambra concedeix aquest guardó a persones i organitzacions que lluiten pels valors europeus i promouen la integració entre els ciutadans i els estats i faciliten la cooperació transnacional dins de la Unió. L'eurodiputat del PP, Carlos Iturgaiz, considera que és un veritable escàndol i ha qualificat aquesta plataforma d'organització violenta. Per això, diu que la seva formació demanarà que se'ls retiri el premi i que se'n revisi el seu reglament. La plataforma d'afectats per la hipoteca va ser presentada com a candidatura pels eurodiputats dels Verds Raül Romeva i Anna Miranda i per Willy Meyer d'Esquerra Unida Europea. We'll be right back. Per sisè dia consecutiu continuen les protestes a Turquia, tant al centre d'Istanbul com a la capital, encara tot i que a les últimes hores no s'han registrat aldarulls greus. Aquesta matinada ha tornat al país el primer ministre Recep Tayyip Erdogan, que era de viatge pel nord d'Àfrica. A l'aeroport l'han rebut milers de seguidors.
En un discurs al mateix aeroport, Erdogan ha fet una crida a la unió de tots els turcs i ha demanat que s'acabin les concentracions. Mentrestant, els manifestants tornen a omplir la plaça Taksim d'Istanbul. Davant la decisió del primer ministre de continuar endavant amb el seu pla per aixecar una zona comercial al Parc Gezi d'Istanbul, origen de les protestes ciutadanes dels últims dies.
Clement Magic, un jove de 18 anys militant d'organitzacions antifeixistes, ha mort com a conseqüència de l'agressió que havia rebut dimecres a la tarda en ple centre de París en un atac que el govern francès atribueix a l'extrema dreta. L'estudiant, conegut per la seva militància a l'extrema esquerra, anava acompanyat d'uns amics quan es va iniciar una baralla amb un grup de caps rapats en un centre comercial.
La discussió en veu alta entre els dos grups va provocar que la botiga, el botiguer els desallotgés i que la baralla continués al carrer on, segons alguns testimonis, el jove estudiant va rebre un fort cop de puny i, en caure a terra, es va donar un cop al cap contra un pilar i va perdre el coneixement. A continuació, els agressors van fugir. Com a conseqüència dels cops rebuts, el jove estudiant va quedar en estat de mort cerebral a l'hospital en el qual va ser ingressat, on va morir malauradament ahir a la tarda. Clement Mary, que és el primer mort, però no la primera víctima de la violència en els últims mesos.
I l'actriu i nedadora Esther Williams ha mort als 91 anys a casa seva, a Beverly Hills, mentre dormia, segons ha informat el seu portaveu.
Williams va ser l'estrella dels ballets aquàtics del cinema durant les dècades del 1940 i 1950, protagonista de clàssics com Escola de Sirenes, La filla de Neptú o Take Me Out to the Ball Game en els últims anys. Recordem que el seu estat de salut ja havia estat deteriorat i havia d'anar en cadira de rodes.
I acabem explicant-vos que Corea del Nord proposa a Corea del Sud una reunió a Kaesong aquest proper diumenge i ha anunciat la reobertura de la comunicació bilateral un dia després que tots dos països acordessin reprendre precisament aquest diàleg.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Minuts i serà un quart de nou en esports. Una delegació del Barça encapçalada pel seu president Sandro Rosell va oferir ahir les noves samarretes de l'equip per a la propera temporada al president de la Generalitat, Artur Mas. Va ser una ofrena amb càrrega simbòlica, ja que la segona equipació portarà els colors de la senyera catalana, de la bandera catalana. Aquest va ser el fet més destacat en un acte de presentació que es va fer al Pati dels Tarongers de la seu del govern català, de la Generalitat. També us expliquem que el River Andorra s'ha quedat a les portes de la Lliga ACB en perdre en el cinquè i decisiu partit del play-off d'ascens davant del Lucentum d'Alacant per 75 a 91. Era el cinquè i últim partit de la final de la Lliga LEP. D'aquesta manera, l'equip alacantí tornarà a la Lliga Endesa, a l'ACB, un any després d'haver cedit la seva plaça per problemes econòmics. El Madrid i el Barça, recordem-ho d'altra banda, i seguim parlant de bàsquet, començaran diumenge la final, la sèrie final pel títol de la Lliga ACB a 2:15 d'una. Serà a la pista del Madrid, el segon partit es disputarà dimarts i el tercer divendres, en aquest cas, al Palau Blaugrana. Si hi hagués quart i cinquè enfrontaments, seria la setmana següent. I fase decisiva per al torneig de Roland Garros de tennis. Rafa Nadal juga avui contra el serbi Novak Djokovic per un lloc a la final. A l'altre se la jugarà l'alacantí David Ferrer. Podia haver-hi, doncs, una final espanyola en els internacionals de França.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El director de comunicació de la Passió d'Esparreguera, Francesc Alert, va explicar ahir que, tot i la situació de crisi econòmica, les representacions d'aquest any han estat un èxit. En declaracions al programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, Francesc Alert deia ahir que els organitzadors de la Passió ja treballen per l'any vinent per poder superar les dificultats que puguin sorgir.
Molt difícil de mantenir aquesta estructura i aquestes tradicions nostres. I bé, lluitant-hi, doncs, perquè també la pujada de l'IVA al 21% en el que és l'entrada, doncs, realment, doncs, també ens dificulta molt poder seguir tirant endavant, i és un any, doncs, que s'ha de treballar encara més per poder mantenir, doncs, aquest espai tradicional, aquest espai, aquest patrimoni, i amb això estem.
Com a novetats d'aquest any, a la Passió d'Esparreguera, Francesc Calert ha descartat els efectes especials més impactants i el bon paper que ha fet el nou actor que interpreta el personatge de Jesús. I avui, festa del Sagrat Cor de Jesús, el temple expiatori del Tibidabo acollirà a les 7 de la tarda una celebració eucarística que presidirà el bisbe de Coria Cáceres. Serà la missa principal d'un dia on hi haurà celebracions i adoració perpètua a la capella del Santíssim del mateix temple expiatori. També us expliquem que diumenge, també al Tibidabo, hi haurà la missa de les famílies, on seran invitades aquestes famílies a fer l'acte de consagració al Sagrat Cor de Jesús. Passa un minut i mig d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. El periòdico Sorpasso d'Esquerra refereix al baròmetre català del GESOP, empresa que ha fet una enquesta per al periòdico, i destaca que els republicans superen Convergència i Unió en intenció de vot, mentre Iniciativa i Ciutadans creixen a costa del PSC i el PP. Aquest és el tema principal d'aquest diari. La Vanguardia titula Guerra oberta entre jutge i fiscal per la presó de Blesa. El Punt Avui, un tribunal constitucional més hostil, diu el titular principal, referint-se al govern del PP, que configura un tribunal amb majoria conservadora que rebutja el sobiranisme. Diari Ara, més estalvi sanitari sobre els canvis organitzatius que va anunciar ahir el CatSalut. El País, els experts proposen pensions més baixes en temps de crisi. El Mundo, titular principal, Draghi demana a Rajoy que baixi impostos i retalli despeses. L'ABC, Educació, elevarà el nivell d'exigència per a l'obtenció de beques. I La Razón titula, el govern espanyol no accelerarà la jubilació als 67, com demanava la Unió Europea. Fet aquest resum de seguida als serveis, i després parlem amb el periodista Marc Argemí, que acaba de publicar un interessant llibre sobre rumors i notícies a partir d'una investigació històrica sobre la Segona Guerra Mundial.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviaran nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
L'estiu ens vestim amb molts més colors, oi? I tant! I aquest estiu em costarà molt poc portar-los tots. Blau marí, de colors pígol, blau gel...
I com ho faràs?
Amb l'estiu fantàstic del Corte Inglés. M'he comprat samarretes de tots els colors per només 4,95 euros.
4,95 euros? Fantàstic!
Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí. Estiu fantàstic al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de l'autopista del Garraf. En aquesta autopista, a la zona de Viladecans, hi teníem un vehicle avariat, ja està en retirat, però deixat a lentitud, aturades, arreu, un parell de quilòmetres en aquesta autopista del Garraf, entre Gavà i Viladecans, venint cap a Barcelona, retencions que de mica en mica haurien d'anar desapareixent. A banda d'aquest punt, també destaquem la B23, aquí els vehicles s'aturen de forma intermitent entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. També ho fan a l'extrem nord de Barcelona, a la B20, a la Poda Nord, reaturades d'un quilòmetre entre el túnel de Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes carregades, ara sobretot la ronda litoral amb trams de retencions, també en sentit Llobregat, entre Gran Via i la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, una informació pel cap de setmana. Aquest dissabte, diumenge, de 5 a 7 del matí, els trens de Rodalies de Catalunya no donaran el servei habitual a l'Hospitalet de Llobregat per obres de millora en aquesta estació. No circularan trens entre l'Hospitalet i Barcelona Sants i, per tant, els viatgers hauran d'utilitzar el metro per arribar a Sants, podran fer servir el mateix bitllet de Renfe. Com deien, aquesta afectació serà el proper dissabte i diumenge, entre les 5 i les 7 del matí. De moment, normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia. La jornada d'avui divendres vindrà marcada en conjunt per la tranquil·litat atmosfèrica. Parlarem d'una jornada sobretot marcada pel sol a gran part del país, tot i que ens hi veiem amb núvols, intervals de núvols mitjans i baixos a punts del Ter Sud i també de la resta del litoral i prelitoral tant central com sud. En qualsevol cas, aquests núvols aniran a menys durant les hores centrals del dia i en conjunt predominarà la tranquil·litat amb xàfecs de tarda, això sí, a punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental. En qualsevol cas, serà a partir d'aquesta nit quan la inestabilitat augmenti. També augmentaran la nuvolositat des del sud cap al nord i al llarg de la jornada de dissabte les precipitacions aniran escombrant el país des del sud cap al nord. De fet, amb xàfecs i probabilitat de xàfecs a pràcticament qualsevol lloc del territori i a més que d'intensitat podrien ser de caràcter fort. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, l'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Rumors en guerra, desinformació, internet i periodisme. Aquest és el títol d'un interessant llibre d'investigació històrica sobre l'autenticitat de la realitat que es comunica a través dels mitjans de comunicació i d'altres instruments de transmissió dels esdeveniments. Mitjançant diversos fets que es van produir en el context de la Segona Guerra Mundial, l'autor del llibre, el periodista català Marc Argemí, aprofundeix sobre tot allò que surt del rumor i que en molts casos es difon i es disfressa de notícies fonamentades que en realitat no tenen aquest fonament en molts casos i per tant no són veritables. Aquest treball editat per A Contravent explica que els éssers humans tenen un gran poder a l'hora de gestionar la informació i estendre-la d'acord amb els propis interessos, mitjançant la propaganda, per exemple, en les guerres això es veu molt, o també a través d'altres recursos comunicatius que han tingut conseqüències ben diverses. Ens acompanya en directe, quan d'aquí a 6 minuts seran 8:45, el mateix periodista Marc Argemí, que en la seva trajectòria, als seus 33 anys, ha estat, entre altres feines, director de l'oficina de premsa de la prelatura de l'Opus Dei a Catalunya i s'ha dedicat també en els últims anys a la investigació i a l'elaboració de la seva tesi doctoral. Senyor Marc Argemí, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, Ignasi.
Quina és la conclusió més important d'aquest llibre, un cop vostè l'ha escrit? Què diria que ha tret com a conclusió principal, si es pot dir breument?
Sí, n'he tret moltes, no sabria quina escollir. Potser la que a mi més m'ha servit és que
És cert allò de que la realitat moltes vegades supera la ficció. És a dir, a mi algunes persones que han començat a llegir el llibre, alguns companys, em diuen això, llegeix com una novel·la d'espies. I la realitat és que ho sembla, però no ho és. Bàsicament, el que un pot trobar allà és la narració d'una fàbrica de rumors perfectament sistematitzada, una indústria que durant la Segona Guerra Mundial va produir fins a 8.736 rumors per ser difosos entre la població europea des de Londres.
Podríem dir que és com una agència de notícies internacional B, per entendre's, no? Igual que hi ha la Caixa B en termes econòmics.
Efectivament, és com una agència que tenia, jo he investigat sobretot la britànica, però cada exèrcit tenia la seva, que era una manera de difondre informació que els interessés per tal d'augmentar la moral pròpia i de contrarrestar pues, la propaganda enemiga.
Es diu sovint que el rumor és el preludi de la notícia, aquella dita que en castellà, per exemple, s'utilitza molt. Què respon vostè quan algú li diu això? Segur que li han comentat, sabent que ha treballat sobre els rumors.
A veure, efectivament, el rumor és veritat que és el preludi de la notícia, i és veritat que en aquesta operació que jo destapo una mica per denunciar-la també, de com el poder utilitza el rumor per enganyar els periodistes i després a tota la població, de fet s'han servit d'això. És a dir, que tu fas que el rumor sigui el com que és la matèria primera dels periodistes. Els periodistes bàsicament podríem definir-los com uns verificadors de rumors. I agafen els rumors, els contrasten i els converteixen en notícia. Aleshores, la resposta és sí, efectivament.
És el preludi de la notícia, però no vol dir que sempre sigui una notícia veritable. Clar.
Efectivament. Aquí és la qüestió clau del rumor, és que pot ser veritat. Per exemple, i això passa amb el periodisme i passa en moltes facetes, pensi, per exemple, en el cas d'un banc, i aquí hem tingut ocasió els darrers mesos amb algunes crisis bancàries, doncs que han circulat molts rumors sobre tancaments de bancs. Aleshores, aquest rumor, per exemple, és el rumor més límit, perquè potser a l'inici és fals, però en la mesura que s'ho creu més gent, comença a ser veritable. És a dir, si un diu, mira, que tancarà aquest banc o que aquest banc té problemes, si això es comença a creure, aquell banc comença a tenir un problema de veritat. Amb la qual cosa, el rumor és un animal, és un fenomen social que té un hàbitat molt determinat i que els periodistes no sempre ho tenen molt fàcil de distingir si allò pot convertir-se, pot mereixer ser una notícia o no.
Senyor Marc Argemí, davant el rumor i la desinformació, quina és l'alternativa ètica? Perquè el llibre, Rumors en guerra, inclou un rerefons de denúncia, també, a aquestes fàbriques de rumors que hi ha hagut en la història.
Si ocorre una cosa molt curiosa, que és que internet i el context informatiu que es genera amb internet reprodueix bastant les condicions que van contribuir a l'èxit dels rumors de la Segona Guerra Mundial. Unes condicions de gran incertesa, de gran volum d'informació. Aleshores, l'audiència està bastant indefensa, perquè té tanta informació que per dir-ho així, de vegades està molt més vulnerable al possible engany. Aleshores, quina és l'alternativa? L'alternativa no és eliminar tots els rumors perquè és impossible. El rumor és la conversa de cafè que vostè i jo podem generar ara mateix, per exemple, si generem un silenci aquí i fem un bon cop a la taula i no diem res més, l'audiència començarà a generar rumors. De dir, aquest s'ha embarallat, per exemple.
Sí, sí.
Aleshores, més que preocupar-se per eliminar tots els rumors que són molt dolents, s'ha d'aprendre a conviure amb ells sense que t'enverinin. I això vol dir desenvolupar una capacitat crítica que et permeti agafar el caramel del rumor, i com tots els caramels, el rumor té dues coses. Un embolcall, que és la interpretació, i un caramel intern, que són els fets. Aleshores, un ha de veure, de treure l'embolcall, de treure la interpretació, i de veure si els fets són reals. I a partir d'aquí, doncs, intentar sobreviure.
I com valora vostè l'experiència d'haver treballat sobre aquest tema dels rumors?
A veure, jo vaig investigar dels rumors perquè m'interessava sobretot la credibilitat, com es guanya i com es perd la credibilitat. I per dir-ho així, el rumor és un contraexemple. I en aquest sentit, sobretot haig de reconèixer que m'ha servit molt tenir com a director de la tesi el professor Salvador Cardús. I l'experiència ha estat molt positiva per entendre el fenomen de la credibilitat, que penso que és el gran valor que el periodisme i la política necessiten i en van més necessitats a dia d'avui.
Precisament Salvador Cardús és l'autor del pròleg del llibre on aquest professional emmarca, per dir-ho així, el tema que es tracta en aquest llibre històric, que de fet és una part de la tesi que vostè va defensar l'any passat.
Efectivament, ve a ser un terç de la tesi.
Perquè a la tesi sobre el tema dels rumors es parla també d'altres fenòmens històrics sobre aquesta qüestió.
Es parla sobretot de la credibilitat, dels factors que influeixen perquè una persona, una empresa, una institució, un periodista, un presentador de programa radiofònic, com mereix la credibilitat de l'audiència, com l'audiència dona i treu credibilitat a les persones públiques.
Un valor molt important, vostè com a doctor en periodisme i també com a antic responsable d'una oficina de premsa, sap prou bé el que
havia
és això.
Treballat amb bastants rumors, per cert.
Clar, perquè de vegades les oficines de premsa també han de gestionar rumors que surten.
Són víctimes de rumors, efectivament, molt sovint.
Una última qüestió per acabar, senyor Marc Argemí. Com podem traslladar el nostre temps amb l'allau de notícies diàries? Avui, cada dia, aquí en aquest programa, en altres espais de tots els mitjans de comunicació, tenim una llista de notícies. Doncs, en el nostre temps, la tesi que vostè elabora amb aquest llibre, com la podem aplicar? Per exemple, vigilant aquesta notícia, aquesta altra, potser és sí, més creïble, menys?
Sí, s'ha de desenvolupar, ha de ser conscient que ara mateix hi ha tanta informació que no tothom és fiable per tot. És a dir, una font d'informació pot ser fiable pels esports, però no per un altre tema. Aleshores, la clau està en saber en qui confies.
Mm-hmm. Saber en qui confies i llavors, segons d'on vingui la informació, pot ser més fiable, més creïble.
Efectivament, encertar les fonts, la credibilitat de les fonts d'informació en les que tu veus. Uh-huh. Aleshores, la credibilitat, bàsicament, t'has de fixar en tres coses. La primera és si aquella persona sap del que parla. La segona és si té la voluntat de dir-te el que realment sap. I la tercera és que es faci càrrec de la teva situació, l'empatia, que hi hagi un punt d'empatia. Si hi ha aquestes tres coses, probablement aquella persona sigui digna de confiança.
Uh-huh. Marc Argemí va deixar ara fa uns mesos l'oficina de premsa de la prelatura de l'Opus Dei a Catalunya. A partir d'ara, després d'aquest llibre i de la tesi, quins projectes té Marc Argemí?
A veure, ara ja porto precisament gairebé mig any treballant en una empresa de comunicació precisament especialitzada en credibilitat. Uh-huh. És a dir, tothom, o és relativament senzill oferir serveis perquè una persona surti als mitjans o tingui una bona comunicació. En canvi, és difícil trobar, i per això per dir-ho, si és el que estem intentant oferir, empreses que t'ofereixin serveis per gestionar la credibilitat, siguis una persona, sigui una institució, i bueno, en això estem, i també amb docència universitària, afortunadament, i amb altres projectes, amb altres llibres que esperem poder venir aquí a explicar.
Doncs amb molt de gust el convidarem perquè els expliqui. Gràcies, Marc Argemí, periodista, autor del llibre Rumors en guerra, desinformació, internet i periodisme, editat per A Contravent. El recomanem avui, aquest llibre que hem comentat amb el seu mateix autor. Marc Argemí, no l'acomiadem perquè el convidem a quedar-se a la tertúlia. Per tant, fins ara. Bon
Entesos,
dia.
Fins ara, bon dia.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts setmanals per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ferran Adrià i els millors cuiners del país pugen a l'escenari de l'Auditori i obren les portes de la fàbrica de menjars solidari a benefici del Casal dels Infants. Diumenge 9 de juny a 6:45 a l'Auditori de Barcelona. Suma't tu també a la lluita contra la pobresa infantil i compra la teva entrada a Ticketmaster o a l'Auditori.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 5 minuts i mig de 9:15 abans d'entrar en matèria amb la tertúlia. Amics oients, us anunciem que us oferim el llibre que acabem de presentar, Rumors en guerra, desinformació, internet i periodisme, llibre de Marc Argemí, que us oferim, si voleu, trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Si ens truqueu a partir d'ara, entrareu en els sorteig que d'aquí una estona farem d'aquest llibre. Rumors en guerra, desinformació, internet i periodisme, de Marc Argemí, amb qui acabem de parlar. Precisament Marc Argemí es queda a la tertúlia, juntament amb Ignasi Ferreres, que és exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon dia, senyor Ferreres.
Bon dia, tinguin.
També ens acompanya Lluís Sols, membre col·laborador de Cristianisme i Justícia. Bon dia, senyor Sols.
Bon dia.
I des de Tarragona, des de l'estudi de l'Arcabisbe de Tarragona, comptem avui amb la presència de l'advocat Antoni Vives. Senyor Vives, bon dia.
Bon dia.
Bé,
bon dia des del sud.
Exacte. Bon dia des del sud. Bé, el sud existeix. És ben digne, tan digne com el nord, l'est i l'oest, eh?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Com estem a Tarragona? Fa bon temps?
Sí, perfecte, perfecte. Un dia primaveral, de moment, eh? Sí. Una mica lleganyós, però bueno.
Perquè de calor no en fa gaire, eh?
No, no, no. Aquest any ens costa arribar a la calor millor, eh? Després ja ens cansarem, ja ens queixarem de la
calor.
És
això, perquè si la calor dura de maig a octubre, sí, n'acabem tips. No, no.
Tenim una primavera com cal.
Doncs benvinguda sigui aquesta primavera no massa calorosa. Bé, la sanitat torna a ser notícia després que ahir el govern català anunciés una reorganització del sector que en aquests moments de clima de preocupació social com a mínim fa saltar les alarmes, però bé, en tot cas, com valoren vostès aquesta notícia en uns moments difícils per les finances catalanes, pels ciutadans?
A veure, si es pot valorar per les coses que diuen els diaris, sembla que potser fins i tot positiu podria ser. En fi, són coses les que diuen de reestructuració de l'activitat sanitària. I tots els sectors tenen marge de millora, no? Allò que passa és que no ens fiem, no? Allò que passa és que allò que temem tots és que sigui una vegada més una manera de camuflar més retalls, que no sigui realment una reestructuració per eficàcia. Però, bueno, en teoria, si parlem d'una reestructuració per fer més eficaç el servei que donen, estaria bé.
Uh-huh. El senyor Ferreira?
Sí, jo, clar, parlar de sanitat sense expert en el tema té el perill de que parlis així una mica fora de vores. Cenyint-me a la notícia, allò diu, l'objectiu és reduir el 30% dels ingressos hospitalaris dels crònics, dels malalts crònics. A mi, tal com ha dit el company Sol, si això és producte d'una reordenació, d'una racionalització de les prestacions, diguem-ne que això farà que per determinats malalts, de determinades malalties, per exemple, oncològiques, perdó, siguin concentrats en hospitals especialitzats en aquesta qüestió, o d'altres qüestions d'altre tipus de malalts siguin derivats als centres d'atenció primària, etc. O sigui, una racionalització, un major aprofitament de recursos, em sembla bé. Si això fos un pitjor servei, evidentment no em pot semblar bé. Però hi hem de donar un marge de confiança que ho fem. Deixi'm explicar una cosa, per una experiència nova des de l'última vegada que vaig venir aquí. Jo el dia 15, ho dic perquè no tinc cap inconvenient de dir-ho públicament, el dia 15, diumenge, d'aquest pont llarg que hi va haver de la segona Pasqua,
sí, de Pentecostes,
que a Barcelona va ser un pont llarg, perquè el dilluns també va ser festa, vaig sofrir una trombosi.
Déu-n'hi-do.
El projecte, aquest braç dret se'm va inflar, de sobte, etcètera, bueno, i vaig anar, diguem-ne, a tres establiments sanitaris. Un, el centre d'atenció primària de Corbera, després d'allà em van enviar a l'Hospital Brogi, d'allà em van enviar, amb això, el mateix dia, a Bellvitge, per raons, diguem-ne, de que a cada lloc em podien donar l'assistència i em podien donar. Bé, jo el que puc dir, només senzillament, que estic molt agraït, perquè des del punt de vista mèdic vaig estar, diguem-ne, magníficament atès, i no vaig ser objecte de cap favoritisme, de cap classe, perquè a mi no em coneixien per la meva condició d'exconseller, el que fos. I, per tant, diguem-ne, mèdicament vaig estar als tres centres molt ben atès. Potser faria una crítica, diguem-ne, que és la logística dels hospitals. Jo recordo que el Brogi, que té uns passadissos que són quasi de 200 metres de llargada, me'l vaig, era un diumenge a la tarda, estaven buits totalment a la part de dalt, etcètera, me'ls vaig recórrer unes quantes vegades perquè no hi havia un punyetero, i dic així mateix, indicador d'on hi havia el pàrquing, on hi havia la informació de l'hospital, etcètera. Bueno, per tant, seria de logística, d'instal·lació. Però el que és l'atenció mèdica, i ho he de fer reconeixement públic a la sèrie de professionals que em van atendre aquell dia. Gràcies.
Aquest escriptor britànic hi va morir, doncs, gràcies per la confiança de fer pública aquesta notícia, i celebrem que s'hagi recuperat, que el veiem molt bé, senyor Ferreres, no? Perquè això és totalment superable, no? Una trombosi.
Sí, 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 el que passa és que estic prenent Sintrom, que els Sintrom, em sembla que en diuen, sí, que els que tenen
no
coses
res,
aquestes
no
circulatòries saben que és un tractament que dura uns mesos, eh?
Em sembla que el senyor Argemí, que és família de metges, també de tradició sanitària, podrà dir alguna cosa sobre això.
El pare, el meu avi, el besavi, efectivament.
Molt bé, doncs felicitats també.
A veure, jo estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Ignasi de la qualitat del servei hospitalari. A mi, de la notícia que ha sortit, el que em sembla més interessant és l'aspecte que heu destacat, que és la racionalització. A mi, si suposa més o menys estalvi en el cas de la sanitat, per dir-ho així, com que em sap una mica de greu que la notícia es concentri en, mira, ens estalviarem tant, perquè això el professional...
Sona retallades.
No, més que res que el professional sanitari, per dir-ho així, quan està sortint darrerament, no surt per el que realment és notícia, que és que funciona molt bé, i encara segueix funcionant molt bé, treballant a molta pressió. També un cas d'un familiar molt recent, d'un tumor cerebral, i que l'han atès la sanitat pública catalana d'un dia per l'altre, com qui diu, perquè era una cosa molt urgent, i realment l'han atès molt bé. Aleshores, de la notícia, si serveix per racionalitzar, endavant. Però la qüestió de la despesa, jo quasi necessitaria 64 milions d'euros, no sé si és molta o poca quantitat. És a dir, en quant a despesa, són molts diners, però d'acord amb el pressupost...
Ara, qualsevol xifra, diguem-ne, de milions, són molts diners.
Sí. Efectivament, però això és una despesa pública. M'agradaria veure també la despesa política, que hi ha en molts organismes, en moltes altres coses, que dius, bueno, si retalles d'aquí són 64, què vol dir això? De què estem parlant? De quants, no sé, anem a dir, de quantes departaments, de quants consells comarcals, de què estem parlant, per situar-ho en context.
Mm-hmm. Senyor Vives.
Plenament d'acord amb tot el que s'ha dit fins ara. A mi em preocupa que sigui notícia la reestructuració i la racionalització d'un servei, perquè crec que això hauria de ser una activitat permanent en l'administració pública, en la classe política. O sigui, l'activitat política és la racionalització dels serveis, no? Que això sigui notícia avui, que portem un munt de temps de retallades, pues, em crida l'atenció. Esperava que aquesta reestructuració l'haguessin fet d'un bon començament i haguessin començat per la reestructuració i la racionalització i no s'hagués començat per les retallades dels drets dels consumidors i dels usuaris i de la sanitat, no? Benvingut sigui aquesta racionalització, però jo sóc exigent i m'agradaria que aquesta racionalització en els serveis fos una activitat permanent i diària de l'administració pública. O sigui, es tracta de millorar permanentment el servei, com en l'activitat humana. Es tracta de que cada dia millorem com a persones, pues això és una exigència que hem de posar a la classe política, que cada dia millorin amb la seva activitat, i a l'administració pública, que cada dia millorin amb la prestació que donen a la ciutadania. No, no ha de ser mai notícia aquesta activitat.
Doncs bé, dit això, doncs tenim una...
Permeti'm contradir-lo. Jo crec que no sols han de ser notícia les coses morboses, sinó també les bones notícies. I, per tant, potser no és molt noticiable, però és molt interessant que es facin coses ben fetes, si aquesta està des d'aquesta consideració.
Perdó.
És que estem acostumats a que sigui notícia lo negatiu, I en aquest aspecte m'agrada que sigui notícia el positiu, però m'agrada que aquesta notícia positiva fos una activitat permanent, no? I que algun dia aplaudíssim pues, aquesta actuació racional de l'administració pública. No? Que això, però això fos un hàbit, eh? Ja fos un hàbit adquirit dins de l'actuació de l'administració pública, que no sigui una cosa excepcional.
Mm-hmm. Bé, doncs, sí, senyor Sols.
No, només volia constatar jo també que la qualitat de la... sanitat pública catalana a dia d'avui encara, malgrat els retalls. Crec que tots tenim experiència en aquest sentit i volia sumar també la meva experiència. La por és que amb tants retalls això pues, desapareixi en uns quants anys.
Bé, s'han comentat fets negatius també sobre les conseqüències de les retallades, les llistes d'espera, el temps d'espera per a situacions que en teoria no són urgents però que poden ser importants. Aquí també de vegades hi ha una frontera difícil de valorar, en segons quins casos, parlant de sanitat.
Sí, hi ha una qüestió que penso que seria interessant avançar i que s'ha avançat però que encara es pot fer més, que és en quant a la transparència amb les xifres de despesa, perquè també, no només per diguéssim, no s'entengui com una crítica simplement al govern, sinó com que hem de retallar per tot arreu, en la mesura en què compartim més les dades, també el ciutadà pot entendre millor segons quines decisions, que potser no són molt populars, però dius, mira, les xifres no quadren i això s'ha de retallar per aquí o per allà. Si avancem en una transparència, en un compartir la informació i que els responsables, ara, per exemple, hi ha aquesta qüestió de Grècia i tota la crisi que hi ha hagut a Grècia amb les retallades els últims anys, doncs que sí que hi ha una qüestió de comunicació, però és un problema de comunicació, de veure aquests que ens manen, per què ens demanen això, si s'explica bé, doncs també la ciutadà, i no, tontos no som, no? És a dir, que si amb bona informació fins i tot podem entendre que s'hagin de fer algunes retallades. És a dir, potser el problema hi ha un problema de confiança, de que si ens han dit que tot anava tan bé i no, tradicionalment, no, el polític que deia, no, però escolta, hi ha uns brots verds que després no sé què, després farem nos... potser hi ha la ciutadania, o en part de la ciutadania hi ha una certa malfiança.
Un problema de credibilitat, precisament vostè, senyor Marc Argemí, en aquest llibre Rumors de Guerra i en les investigacions que ha fet últimament, parla molt de credibilitat i d'evitar que s'alimentin els rumors. Potser amb més transparència no hi hauria tants rumors.
Afecte.
Bé, deixem el tema de la sanitat, si els sembla, en tot cas amb els millors desitjos. Dèiem que ahir va morir aquest escriptor britànic que vivia a Llafranc i que una de les coses que havia dit últimament és que estava molt content amb la sanitat d'aquí, que per això havia viscut aquí aquests últims 20 llargs anys. També és bo que gent que ha vingut de fora doncs elogia el nostre sistema sanitari.
I no m'estranya perquè són tantíssims els estrangers que visiten el nostre país i diguem-ne han tingut de gaudir, dic així, o d'utilitzar els serveis diguem-ne de salut pública i del nostre país. Home, encara que diguem-ne haguem perdut alguna cosa, per exemple l'augment de les llistes d'espera i això que hem assenyalat, i realment són pèrdues, diguem-ne, objectives, voldria recordar que l'Organització Mundial de la Salut havia assenyalat, diguem-ne, la sanitat catalana com a exemplar, com un model a, diguem-ne, a copiar i a, per tant, diguem-ne, està clar, passa que el món, doncs, sempre esperem anar a més o mantenir-se, no endarrere, i per tant, diguem-ne, tot el que sigui, diguem-ne, la possibilitat, com apuntava Lluís Sols, de que poguessin perdre qüestions essencials, evidentment s'ha de preocupar. Mm-hmm.
Avui a la tertúlia ens acompanyen l'exconseller Ignasi Ferreres, el col·laborador de Cristianisme i Justícia Lluís Sols, el periodista Marc Argemí i també l'advocat Antoni Vives. Hem de parlar d'economia perquè hi ha hagut una picabaralla dialèctica entre el Fons Monetari Internacional i la Comissió Europea pel que fa a la qüestió del rescat de Grècia. L'FMI ha admès errades notables en el rescat d'ara fa 3 anys i la Comissió Europea diu que no està d'acord amb l'FMI per alguns punts de crítica cap a la Unió Europea. Bé.
El primer que diria és que això és sorprenent, que això és, aquestes coses no són habituals. Aquestes discrepàncies entre aquest tipus d'institucions que tendeixen més a col·laborar entre elles no ens trobem cada dia. I jo diria que això reflecteix molt bé la situació de transició de paradigma, no? Un paradigma d'interpretació neoliberal, o sigui, de que les solucions neoliberals de retalls eren les solucions a la crisi, a la consciència cada vegada més estesa de que això no porta a cap lloc i que les solucions han de ser d'un altre tipus, més tipus d'expansió econòmica o de creixement econòmic, no? I en aquest sentit, sembla que els Fons Monetari Internacional han fet el canvi i ja fan una autocrítica de com s'han fet les coses fins ara, mentre que els de la Comissió Europea es neguen a fer aquesta rectificació. Però jo penso que la comunitat científica està absolutament estès la idea de que les coses s'han fet malament, de que aquest no era el camí i que els resultats són desastrosos.
Sí, no, jo hi afegiria que, en tot cas, no sé, d'aquesta picabaralla dels dos organismes, cada un té el seu criteri, l'un diu, critica que s'ha fet malament, i l'altre diu, escolti, això és una responsabilitat col·lectiva, que hi vam jugar tots, i per tant ara no s'hi val de donar la culpa, diguem-ne, una de les parts i tal. Potser el que destacaria, que és que d'aquestes mesures que s'han pres dins aquest context de diguem-ne, de... que el mateix, la mateixa Comunitat Europea diu que responsabilitat col·lectiva que va ser un aprenentatge, un procés d'aprenentatge. La primera vegada que es trobaven, diguem-ne, en un cas de deteriorament de l'economia a nivell de la Comunitat Europea i tal. Però el que destacaria és que els resultats han anat, els resultats, diguem-ne, negatius de la trompada, per exemple, de les mides, han anat més enllà del que s'esperaven. Per exemple, ho dic perquè són ben significatius, aquest 2012 es pensaven que l'economia grega es contrauria un 5,5% del PIB, que és molt. Per exemple, una rebaixada, diguem, nosaltres aquest any doncs, farem a nivell d'estat un 1,5%, per exemple, negatiu, per entendre, un 5,5%. Però és que realment el retrocés ha estat d'un 17%. I la taxa d'atur que havien previst que arribés al 15% va ser del 25%. Per tant, van passar, diguem-ne, quasi a nivell espanyol, que estem al 26%. Per tant, o sigui, els resultats han sigut molt pitjors, diguem-ne, del 15% en principi preveien.
Senyor Vives, per exemple, o senyor Gemí.
Bueno, és important, aquestes reflexions són importants, no?, que se'n convencin a donar compte de que el destinatari de l'activitat econòmica és la persona, i que no és el sistema, i que comencem a pensar en la persona i a restablir i a recuperar tot el que hem perdut en aquestes retallades. No som números. A mi em preocupa, no?, que al final siguem números, no?, i digui, no, és que és el 5%, no, és que som subjectes, som humans, i han de començar a pensar en nosaltres, no?
Només volia preguntar on són les dimissions. O sigui, és que és molt greu allò que han fet. O sigui, han diagnosticat una solució, han proposat unes solucions, s'han implementat, els resultats han estat absolutament desastrosos. Bé, si ho han fet malament, que se'n vagin totes ells. I per què no dimiteixen?
I que canvien de política.
O perquè, en el fons, els resultats són bons per allò que importa, que són els interessos econòmics dels mercats, bancs o com vulguessin, aquests estan prou contents.
I qui hauria de dimitir, per exemple, la directora de l'FMI?
No, directora de l'FMI no. Haurien de dimitir, per exemple, el comissari europeu d'assumptes econòmics, hauria de dimitir el president del Bundesbank, hauria de dimitir el ministre d'Economia alemany i tots els que han imposat aquesta solució. Mm-hmm. Perquè ho han fet malament, perquè no han fet bé la seva feina, a menys que la seva feina fos una altra. No aturar la crisi, sinó defensar els interessos econòmics de determinats sectors.
Mm-hmm. El que passa, perdona, un apunt. Jo no sé si això es pot resoldre en dimissions. Les dimissions és el primer que et ve al cap, per dir-ho així, les ganes que dius, bueno, aquests impresentables, doncs que diuen ara que s'han equivocat i es queden tan amples. Però a mi em sembla que s'aconseguiria... No sé si es resoldria el problema. És a dir, hi ha una qüestió aquí que és puntualitzar molt aquests problemes. Fer-ne causes generals és molt complicat, perquè al final hi ha hagut algú, el del Banc Central Europeu, va dir, bueno, amb les dades que ens arribaven de Grècia, la decisió que havien de prendre era aquesta, perquè s'ha vist que en algunes de les dades amb les quals Grècia va aconseguir l'ingrés a la Unió Europea estaven manipulades. És a dir, els propis grecs les havien les havien canviat.
El mal ja ve d'abans, doncs.
I, bueno, bé, el que s'hauria de mirar és exactament, a veure, en quin punt algú ha fet, perquè també la classe política la necessitem, és a dir, que al final necessitem algú que governi aquestes coses, i segur que n'hi ha de molt competents, i que amb la informació que tenien... ara, a mi el que em preocupa és el que ve ara, és a dir, que la notícia és la picabaralla, però no hi ha notícia de dir, i ara què fem? No sembla que hi hagi un pla B, almenys pel que diuen els diaris.
Clar, si el que s'ha donat a Grècia no ha aconseguit l'objectiu principal...
Sí, no, és evident el que diu el company Argemí, les dades que va donar Grècia per ingressar, quan va ingressar a la Comunitat Europea, diguin, van ser falsejades sistemàticament tant pel govern socialista com pel govern conservador. Diguem-ne, això es van posar d'acord, van enganyar com uns xinos per entendre, després es van trobar una realitat molt diferent. Jo això de, clar, les dimissions, jo només em pregunto si, per què, perquè els estudiessin gent d'una línia més dura o no. Ho dic perquè a vegades la dimissió és la solució fàcil, però depèn, diguem-ne, si amb això vindrà la cura. Escolta, jo voldria fer-li una certa precisió al company Vives, el que està aquí a la nostra tertúlia,
sí,
de Tarragona, amb el sentit següent. Ell té raó que, diguem-ne, l'objecte de l'economia en últim terme hauria de ser el benestar de les persones. Jo potser, diguem-ne, per la meva formació d'economista, som, diguem-ne, a vegades simplifiquem o donem per entès coses que, diguem-ne, a la millor s'has d'explicitar. Ja vostè ha dit, és que el problema no és problema de números, que és el 5,5% del PIB de disminució passar al 17%. I aquí potser s'hauria d'explicar. Això vol dir que disminuir, diguem-ne, el producte interior brut d'aquesta manera vol dir que es perden molts llocs de treball, exacte. I això, diguem-ne, i per tant, la conseqüència, i per tant això afecta les persones, i per tant la conseqüència és que del 15% d'aturats han passat al 25%. Potser tindríem posar més l'accent, diguem-ne, en què això perjudica en gran manera a les persones.
Perjudica a les persones, a les famílies.
A les famílies,
als membres de l'atur.
Als membres de la societat. I per tant, dic, bueno, vull dir, a vegades aquest implícit l'hauries d'explicitar en el sentit de dir, no és que són xifres fredes, no?
Les xifres són rostres, sí.
Són, diguem, indicadors purament del malestar.
Bueno, no ho deia per les xifres, eh? Ho deia per l'actuació econòmica. Jo crec que l'actuació econòmica està més destinada al sistema que no a les persones. No ho deia per les xifres.
Sí, sinó per l'actuació d'algunes persones, sí, del sector econòmic.
Jo les xifres entenc que es té que treballar amb xifres i són l'eina de treball de l'economista, no?
Efectivament.
No, amb això no estic... No, potser m'he explicat malament.
No, però... Jo el sentit.
Li precisava això.
Ja ho penses que darrere les xifres hi ha persones, eh?
Sí, no, i que de vegades aquesta fredor amb què es treballa i es gestiona les xifres pot fer pensar que no es pensa en les persones.
Deixi'm posar un exemple d'això, diguem-ne, de recent. Aquesta, diguem-ne, discussió encara no resolta, de veure si el govern central autoritzarà a la Generalitat de Catalunya, també a les altres comunitats autònomes, que puguin, diguem-ne, tenir un dèficit que arribi al 2% o que sigui de l'1,8%, etcètera, això. I llavors, recordo que el president Mas, ho dic perquè, diguem-ne, parles xifres d'això, però clar, ens recordava que cada dècima són 200 milions, més o menys, eh? O sigui, si parles d'una dècima, dius, bueno, que importància té, no, és que t'autoritzen una dècima o dos, o més o menys, vol dir que pots fer 200 o 400 o 600 milions més de dèficit.
Són els ingressos anuals per la feina de moltes persones, cada dècima.
I per tant, si has d'aplicar una retallada de 200 o de 400 o de 600, diguem-ne, doncs és molt important, milions d'euros, clar.
Doncs, senyors, acabem la tertúlia parlant, ni que sigui breument, de Turquia. Tot el que està passant aquests dies, sobretot aquests últims 8 dies, vostès com ho valoren? Com creuen que Turquia pot evolucionar a partir d'ara en una situació que és clarament de crisi, de protesta social forta contra el govern de Tayyip Erdogan? Amb tota la qüestió, d'una banda, de la laïcitat i, d'altra banda, del malestar social perquè suposadament el govern no ho està fent bé.
A veure, tot govern quan porta molts anys té un desgast, perquè ja ha portat les seves solucions i la gent comença a demanar un altre tipus de solució.
Erdogan en porta 10.
Ja són molts. A més d'això, clar, està havent una mena de transició molt conflictiva a Turquia, d'un model d'estat laic a un model d'estat islamista. I potser per als sectors defensors de laïcisme, l'islamisme ha anat massa lluny i hi ha una mena de reacció en contra d'això. Però a més en Turquia hi ha un problema de repressió de minories, de sectors socials que no es troben prou representats, que suposo que això també està alimentant tot aquest procés. De manera que en Turquia hi ha un grapat de problemes que potser estan sortint en aquest moment. I no hem d'oblidar una cosa, la fi del somni europeu. S'ha passat a Turquia gairebé 40 anys somniant en prendre part d'Europa i sembla que l'opinió pública ja ha assumit que això no serà possible per moltes raons, perquè no els admeteixen, perquè Europa tampoc funciona, etc.
Exacte, la crisi de credibilitat d'Europa tampoc ajuda. Senyor Ferreres.
Darrere d'això jo crec que hi ha l'enfrontament entre dues concepcions de la societat. L'Erdogan representa un partit, la pau i la justícia, no sé com se titula exactament.
Islamista moderat,
exacte. Això és el que s'ha dit. El que passa és que es veu, sembla que el senyor Erdogan aquest és un home molt tibat, tant que difícilment, diuen, això rectificarà. Sembla que les manifestacions que ha fet a l'arribar tot just de aquesta passejada que s'ha fet pel Magrib, diguem-ne, va en aquest sentit, de que mantenella i no en mendalla.
També hi ha hagut gent que li ha donat suport, que ha anat a aplaudir-lo.
No, és que ningú dubte de que aquest senyor tenia un suport electoral, ha guanyat dues vegades les eleccions, democràticament, sembla d'això, i que té un suport, diguem-ne, molt important a Anatòlia, que és on hi ha gran la massa de votants i això. Ara, diguem-ne, aquest senyor s'ha d'acostumar a respectar les minories, com deia Lluís, d'això, i per tant, això és el que no fa.
Sí, una última intervenció, senyor Antoni Vives.
Sí, tant de bo el que deia el senyor Ferreres, no?, de que aquestes manifestacions almenys serveixin per conscienciar la classe política de l'existència d'una problemàtica, de l'existència d'unes minories, de l'existència d'unes ideologies, tant a Turquia com a tot arreu, no? O sigui, que es conscienciïn i que es té que governar per tothom.
Doncs bé, ho deixem aquí. Gràcies per la seva participació avui en la tertúlia. Gràcies especialment avui a Marc Argemí, periodista, autor del llibre Rumors en guerra, desinformació, internet i periodisme, un llibre en pròleg de Salvador Cardús i editat per a Contravent. La veritat és que són molts els oients que han trucat quan hem ofert el llibre i tenim ja la guanyadora del sorteig, que és Maria Antònia Pérez de Barcelona. Maria Antònia Pérez de Barcelona, moltes felicitats. I, com dèiem, Marc Argemí, felicitats per aquest llibre, gràcies i molts ànims.
Gràcies a vosaltres.
I també gràcies a Ignasi Ferreres, Lluís Sols i Antoni Vives. Fins la propera, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Passa un minut i mig de les 9, els titulars amb el Gerard Carrión, després tindrem la secció de l'actualitat de l'Espanyol i també parlarem d'altres temes en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, concretament d'un altre llibre que en aquest cas es refereix a la tasca social d'un sacerdot de l'Arxidiòcesi de Madrid que havia estat polèmic per diferents motius, però que avui volem centrar l'anàlisi de la seva figura i del seu fenomen en la tasca social. Ens visitarà l'autor d'un llibre sobre aquest sacerdot, el periodista Marçal Serrats. També tindrem cinema i televisió i els viatges del Club Més Amics. Tot això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. La comissió d'experts designada pel govern espanyol per revisar el sistema de pensions fa avui la seva última reunió i presentarà un informe al Ministeri d'Ocupació. La clau de la reforma són pensions més baixes. Per calcular-les s'aplicarà l'anomenat factor de sostenibilitat. Per les actuals, els experts plantegen deslligar la revisió anual de l'import de la pensió de l'evolució dels preus, és a dir, de l'IPC, i tenir en compte la situació de l'economia i la salut de la seguretat social. Pel que fa a les pensions futures, proposen vincular-les a l'esperança de vida. I la nova llei del lloguer ha entrat en vigor amb l'objectiu d'estimular l'oferta de pisos de lloguer, trencant les possibles reticències dels propietaris. El govern de Mariano Rajoy pretén fomentar el mercat i ampliar-ne l'oferta, donant més flexibilitat al mercat. El Partit Popular s'ha mostrat disconforme amb el fet que el Parlament Europeu hagi atorgat el Premi Ciutadà Europeu 2013 a la plataforma d'afectats per la hipoteca. L'eurodiputat del PP, Carlos Iturgaiz, considera que és un veritable escàndol i ha qualificat la plataforma d'organització violenta. Per això demanaran que se'l retiri el premi i que se'n revisi el reglament. El lliurament del premi es farà en un acte a la seu del Parlament a Brussel·les els dies 16 i 17 d'agost. Oriol Junqueras ha rebutjat l'opció que es convoquin eleccions anticipades al Parlament, fins i tot en el cas que puguin beneficiar Esquerra Republicana, com apunten diverses enquestes. Sense anar més lluny, avui el periòdico en publica una que augura que els republicans se situarien com a primera força política. I de la plana internacional, per sisè dia consecutiu, continuen les protestes a Turquia, tant al centre d'Istanbul com a la capital, encara, tot i que les últimes hores no s'han registrat aldarulls greus. Aquesta matinada ha tornat al país el primer ministre Recep Tayyip Erdogan, que era de viatge pel nord d'Àfrica. A l'aeroport l'han rebut milers de seguidors. En un discurs al mateix aeroport, Erdogan ha fet una crida a la unió de tots els turcs i ha demanat que s'acabin les concentracions.
El nostre temps requereix una intensa activitat educativa i un compromís responsable de part de tots, per tal que la recerca de la veritat sigui promoguda en tots els àmbits i prevalgui sobre qualsevol intent de relativitzar-ne les exigències o d'ofendre-la. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. L'Estel Blanquiblau.
L'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol, notícia a aquesta hora, com sempre, en l'inici de la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Un cop acabada la temporada, una temporada complicada pels blanquiblaus, en què l'equip ha quedat fora del descens, però també ha quedat fora d'Europa, quan hi havia hagut alguna ambició en les últimes setmanes. És important destacar aquesta setmana que el tècnic Javier Aguirre, que va arribar a meitat de temporada per salvar l'equip, ha renovat per un any més amb l'Espanyol. L'endemà de la notícia de la renovació, el president de l'Espanyol, Joan Collet, ha reconegut alguns problemes per mantenir el bloc actual. En declaracions a TV3, Collet va reconèixer que els jugadors que acaben contracte al final d'aquest mes canviaran d'aires amb gairebé tota probabilitat. És el cas del capità Cristian Álvarez, que ja se sabia que no continuaria, també de Joan Verdú i de Raúl Baena. A banda d'aquestes possibles baixes, el club blanquiblau també buscarà traspassar algun jugador per fer caixa i assegurar unes bones finances de cara a la temporada vinent. També l'Espanyol, pel que fa al que és la seva àrea social, és important dir que es va fer dilluns passat el partit d'homenatge a Dani Jarque, coincidint amb un nou final de temporada. Aquest carismàtic jugador que va morir sobtadament durant una pretemporada a Itàlia ara fa 3 anys va ser homenatjat per molts jugadors de dins i fora de l'equip, entre altres pel qui va ser el seu íntim amic Andrés Iniesta, que ha fet gran bandera del reconeixement de Dani Jarque. Fins aquí l'actualitat de l'Espanyol en uns moments en què ja s'acaba la temporada i l'equip es prepara per viure el descans estiuenc i l'inici de la Lliga a partir de la tercera setmana d'agost.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina.
la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A mi m'agrada poder triar entre més productes i preus que em permetin estalviar.
Jo busco qualitat, ofertes i estalvi. Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor. Estalvia ara amb les millors ofertes.
I estalvia en properes compres amb el 10% en alimentació, neteja, perfumeria i parafarmàcia.
Fins al 12 de juny, doble estalvi d'Hipercor.
Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
Tierra, Enrique de Castro i la Iglesia de los que no se callan. Aquest llibre, en forma de crònica social sobre el compromís de l'Església amb els més pobres, és obra del periodista Marçal Serrats, un professional que ara fa uns anys va treballar en aquesta casa, a Ràdio Estel. Aquest periodista de 29 anys, que actualment viu a Madrid, és col·laborador de Ràdio Estel des del 2001 fins al 2005 i ha compaginat aquesta feina amb els seus estudis. Des del 2005 va treballar a la cadena SER, a l'equip d'Àngels Barceló, primer com a redactor del magazín A Vivir, que són dos dies, i actualment en l'informatiu Hora 25. També col·labora amb algunes publicacions i ara ha publicat el seu primer llibre, Así en la Tierra, a partir del seu contacte amb la tasca social del sacerdot Enrique de Castro, que és, a més, l'autor de l'epíleg d'aquest treball. Un focus d'interès a partir de la crònica d'aquest llibre és la parròquia madrilenya de Sant Carlos Borromeo, la parròquia situada al districte d'Entrevies, que ha protagonitzat moltes lluites a favor dels marginats, per exemple, els drogadictes, els insubmisos, persones que han estat a la presó i els seus familiars, desnonats, immigrants i altres persones que han patit la marginació. De la tasca social d'Enrique de Castro i de l'experiència de Marçal Serrats parlem durant els propers minuts amb tots dos. Tant Marçal Serrats com el sacerdot Enrique de Castro han vingut a Barcelona per presentar demà precisament aquest llibre, Así en la Tierra, Enrique de Castro i la Iglesia de los que no callen, un llibre editat per Cuadrilátero de Libros. Ens acompanya el sacerdot Enrique de Castro, el saludem, molt bon dia, buenos días, bienvenido.
Bon dia, muchas gracias.
Com estem? Gràcies a vostè per haver vingut.
No, a gusto de... Bueno, ahora mismo con la ópera prima de Marçal.
Molt bé.
Hay que...
Ara ho comentarem. Ara comentarem també les sensacions que té vostè i saludem el mateix periodista Marçal Serrats. Bon dia, Marçal, benvingut.
Bon dia. És una sensació estranya tornar a aquest estudi després de tant de temps.
Potser alguns oients ho recorden. Vostè ha estat en aquests micròfons ajudant l'equip d'un antic programa que existia en aquesta casa, aquí Tingui Oïdes, i altres espais també.
I butlletins,
informatius...
I el que fes falta.
Doncs d'alguna manera Ràdio Estel va ser com el primer contacte professional que vostè va tenir.
Absolutament, el primer contacte professional i on vaig aprendre llatí, diria, no? On vaig aprendre què era això del periodisme i aquí tornem-hi després de tant de temps.
Bé, parlarem del llibre, però si li sembla, si el sembla a tots dos, comentem una mica el context i el tema, sobretot social, que analitza aquest llibre. a partir de l'experiència de la parròquia de Sant Carles Borromeu a Madrid, perquè molts oients es poden estar preguntant, bé, i aquesta parròquia, un focus localitzat, un barri de Madrid, per què presentar aquesta experiència social?
A Madrid, realment, Sant Carles Borromeu és una parròquia molt significada, no? Primer perquè el barri és un barri històric, que és Vallecas, és un dels barris de Vallecas, entre vies, no? És un barri que durant molts anys va ser, pues, bueno, van tenir molts problemes, sobretot de marginació, no? I Sant Carles Borromeu és una parròquia molt coneguda per allò que diuen del treball de carrer, no? Del treball més concret, més amb la gent que té problemes, pues això, de desnonaments, de problemes, la crisi que fa anys que afecta moltíssima gent d'aquests barris i no fa pocs, com ens afecta a la resta. No? I llavors, bueno, jo crec que em vaig apropar una mica per això, no? Perquè eren molt coneguts a Madrid, perquè és veritat que hi havia hagut un problema amb l'arcabisbat precisament per aquesta tasca social tan de carrer que es feia, no? I bueno,
potser doncs, no per la tasca social en ella mateixa, sinó potser algunes derivacions.
Sí, per derivacions de la tasca social, en tot cas, però sí que bueno, era mediàtic, no? Era una parròquia mediàtica i, en tot cas, bueno, mediàtica sobretot per la feina que fas, i és una mica el que s'acaba descobrint en el llibre, que és que, no, que més enllà de qualsevol polèmica que pugui haver-hi, és una feina molt, molt, molt persistent amb els joves, amb els immigrants, amb els marginats, i això és una mica el que es descobreix, no?
Mossèn Enrique de Castro, ja sap que aquí a Catalunya diem mossèn, eh? Sí. Don Enrique de Castro. Com és aquesta feina social? Com la resumiria vostè?
Bueno, hay un momento, porque en Vallecas tenemos dos momentos he vivido yo. Uno, el final del franquismo, y entonces yo creo que entonces en las parroquias hacíamos la traducción política del Evangelio. Ahí teníamos la lectura nosotros mismos de la lucha por las libertades, de la lucha por la justicia. Entonces había muchos problemas sociales también indiscutiblemente.
Els drets dels treballadors, sí, també la llibertat, sí. De protestar contra unes condicions laborals injustes de vegades.
Sí. Y sí, es verdad que se acerca una gente que no frecuentaba antes la parroquia en esa época, ¿no? Y en los años 80 es cuando surge el fenómeno de la delincuencia juvenil como algo muy, en ese momento, que explota. Es una muy unido, muy de la mano de la heroína, del caballo. Y vienen unos chavales a pedir ayuda a la parroquia. Y a partir de ese momento, pues, bueno, la parroquia se convierte también en un lugar para ellos. Nosotros creemos que deben estar, que es también su sitio. Y llegan las madres de estos chavales, entonces organizamos con ellas una asamblea, están preocupadas, y empieza toda esa historia de estar, de hacer que la parroquia sea un lugar de encuentro y un lugar donde, que los chavales la consideren suya, ¿no? De hecho, se preguntaban unos a otros, ¿y tú por qué vas a esa parroquia? Porque ahí se tiran el rollo. Esta era la única razón o motivo.
Veían una iglesia más propera, más aproximada
cerca,
a la gente.
Sí, porque entonces, claro, nos empezamos a hacer incondicionales con su situación para poder intentar que salgan ellos mismos de esa situación. De hecho, ellos se convierten a partir de un momento en militantes de su propia problemática. Y, bueno, se sienten muy vinculados a nosotros. Tenemos que aprender juntos cómo salir de la heroína, cómo salir de las trampas, porque ellos eran luchadores tempranos, chavales que se han buscado la vida desde muy pequeños, pero caen en la trampa de la droga, pues fue una trampa. Una trampa que para que una juventud luchadora dejara de luchar. Y eso pasó también en Barcelona, como pasó en el País Vasco, como...
I a Vallecas, per cert, fent un petit parèntesi, han sortit grans profetes de l'Església. Per exemple, el jesuïta, el padre José María Llanos
sí.
O Quico Argüello, fundador dels neocatecumenals, per posar dos exemples de dos carismes molt diferents.
Nace allí, nace
exacte.
Quico.
Quico Argüello, aquí que nosotros... vostè el coneix personalment, suposo.
Yo tenía muchas... Sí, pero hace muchos años. Y aquí sí tenía mucha relación con García Nieto en Cornellà, que sí. Decían que era el padre Llanos de Barcelona o de Cataluña, ¿no? De Cornellà. Y hubo vínculos muy fuertes entre barrios de aquí y barrios de allí, ¿no? Estábamos muy...
Y a partir d'aquí, doncs, tota aquesta feina social s'ha anat canalitzant a través de diferents entitats, però amb la parròquia de Sant Carles Borromeu com a centre.
Sí, a partir del año 81, bueno, y acude gente de todas partes, eso sí que es verdad. Nosotros hemos tenido a chavales de Andalucía, de Galicia, de aquí mismo, de Cataluña. Fueron a... y en nuestras casas empiezan a vivir los propios chavales, viven en nuestras casas, viven también en casas de otras madres. Nuestra obsesión es que tengan un lugar donde vivir, puedan encontrar un trabajo, como no con la droga era muy difícil que durara un empleo para ellos, entonces empezamos a generar autoempleo, ¿no? Y eso, algunas cosas han durado muchos años, siguen durando. Uh-huh. Y luego la defensa a ultranza de ellos frente a unas instituciones que, lejos de ayudarles, les están machacando mucho más o criminalizando mucho más. Desde comisarías, juzgados, cárceles, centros. Y dices, bueno, si esto no les sirve para... No se pueden hacer cosas para destruir más. Hay que intentar salir como sea. Y eso solo descubrimos en un momento determinado, que solo se hace a través de la cercanía, del cariño, del cariño no sensiblero, de un cariño comprometido. Uh-huh. Por eso yo hablo de incondicionalidad con ellos, uh-huh, que a veces te lleva hasta la complicidad y hasta... Pues, eso ocurre.
Clar, no? Que de vegades es pot confondre socialment això, també ho dic sincerament, amb fomentar el que fan. No és això. Es vol que deixin aquestes pràctiques, no? Se intenta que dejen la droga, en el caso de los drogadictos, o la delincuencia.
Es lo fundamental, es decir, pero haciéndolo juntos. Primero es que ellos lo tienen que descubrir, que es necesario salir de esa situación que ellos viven. Uh-huh. Empezar a entender, yo he descubierto en muchos momentos con estos chavales, que su primer momento ético es a través del afecto. Los chavales que no han tenido afecto tampoco tienen ética.
Una experiència colpidora la que ens explica el sacerdot Enrique de Castro, que ha estat uns anys rector de la parròquia de Sant Carles Borromeu a Madrid. Ara no és el rector, però continua adscrit a aquesta parròquia. Moments colpidors perquè mostren una mica l'experiència d'aquesta església que surt a les perifèries, no? Que ens demana el papa Francesc ara que surti a les perifèries. I suposo que a partir del que acaba de comentar mossèn Enrique de Castro, Marçal Serrats, vostè ha anat confegint i elaborant aquest llibre.
Clar, jo crec que hi ha una frase que es diu molt, no? Que hi ha una església que treballa pels més necessitats, hi ha una altra església, no?, que treballa pels més necessitats, i és veritat que a vegades necessites, li poses noms i cognoms, no? I n'hi ha moltes, moltíssimes a tot arreu, i tots en coneixem, no? I allà sí que és veritat que te n'adones d'aquesta realitat, no? D'aquesta realitat que a més passa per històries molt concretes, vull dir que no, i és el que al final he intentat també fer en aquest llibre, no? Explicar històries de persones que s'han acabat trobant allà, que deien, jo, l'església, jo, un sacerdot que m'ha d'ajudar a mi, moltes mares, de fet, ho deien, no? I a mi, tu per què, li deien als seus fills, però tu per què vas a aquesta església, no? I al final, bueno, te n'adones que més que un... que li pots treure cognoms, no? Li pots treure, inclús, pots deixar de dir, no? És igual si és església o no és església, però en tot cas és un lloc on es troben un grup de gent per ajudar-se, no? I això és lo fonamental i una mica el que acaba apareixent aquí, no? Vull dir que és juntar-se, trobar-se, que vagin les mares, que vagin els xavals, i que encara ho fan, vull dir, ara les problemàtiques són unes altres, i ara les problemàtiques és que hi ha gent que no té per menjar, que hi ha immigrants que no tenen accés a la sanitat pública, i es troben allà i s'intenten ajudar, i aquestes, a mi és el que més em va sorprendre, aquesta meravella d'inclús gent, doncs hi ha xavals musulmans que s'han acostat a aquesta parròquia i diuen, és que em sento part d'aquesta parròquia, no? Mm-hmm. En aquest cas de Sant Carles Borromeu. Però bueno, entenc que històries com aquestes n'hi ha a totes les cantonades, o moltes cantonades.
I tant que sí. L'església, potser moltes vegades diem una altra església, altra església, de fet és la mateixa, no? L'església de Jesucrist.
Claro, yo diría que es la manera de situarse, depende de dónde estás, ¿no? Pero pasaría, pues, por ejemplo, si estamos en Latinoamérica o si estás en África, respondes a las necesidades o a las vivencias, tanto sociales como culturales, de la gente con la que estás. Yo creo que acercar la buena noticia a la gente, hoy... hay que traducirlo también. Y, por ejemplo, nos encontramos... Lo he comentado con Marçal. Tenéis aquí en Barcelona a María Curbí, uh-huh, que ha escrito un libro hacia una espiritualidad laica, ¿no? Uh-huh. Y es verdad, vivimos en un mundo más laico. La gente de mi barrio, de nuestros barrios, es muy poco religiosa. Y la juventud menos. Uh-huh. Y, bueno... encuentran un espacio donde lo que tienes que resaltar o lo que puedes resaltar es que la buena noticia es posible.
Efectivament, el que passa és que donant molta importància a la tasca social, que és central en l'evangelització de l'Església, també oferim l'Evangeli. Hi ha hagut alguna experiència pastoral, alguna eficàcia pastoral interessant aquests anys amb aquestes persones marginades?
Jo crec
gent que s'ha acostat a l'Església o que s'ha convertit, fins i tot, a la no creença a la fe?
A ver, yo, claro, yo creo que ellos descubren en un momento determinado como aspecto central de su vida la fe. Pero la fe tal como la presenta Jesús, que no se opone al ateísmo. La fe no es una oposición al ateísmo. La fe es la oposición al miedo en Jesús. ¿Por qué tenéis miedo, hombres o mujeres de poca fe? Ellos descubren que la fe es una fuerza y que la fe lleva, empuja a poder luchar, a poder entender al ser humano, creer en el ser, en el otro, y formar el grupo para luchar porque haya vida, por construir la utopía, que los cristianos diremos el reino de Dios, ¿no? Pero la utopía, o el reino de los cielos, pero es la misma expresión y la misma significación. Y ese es el proceso. Porque la fe, nosotros llegamos a decir que la fe es patrimonio de la humanidad. La fe no es de este o de aquel, ¿no? Jesús en sus propios, en sus gestos liberadores y curaciones, él dice, tu fe te ha curado. Siempre lo dice, pero se lo dice igual al centurión romano que al jefe de la sinagoga judía o que a la enemiga, de religión como es la sirofenicia, ¿no? Uh-huh. Es tu fe.
Enrique de Castro, sacerdot de Madrid, ens ha relatat algunes qüestions, algunes vivències de la seva tasca social, una tasca de dècades, al barri madrileny de Vallecas, concretament a Entrevies, on hi ha la parròquia de Sant Carles Borromeu. I a partir d'aquest context social, Marçal Serrats, que també ens acompanya, ha elaborat el llibre Si en la Tierra, un llibre que es presenta demà a Barcelona. A quina hora i a on?
Doncs es presenta demà a les 6:30 de la tarda. Dissabte és un dia que pot estar bé, perquè passes el dia i t'acostes a la casa del llibre de la Rambla Catalunya 37, crec que és. A les 6:30 de la tarda serem amb l'Enrique, amb el Josep Martí Gómez i amb una de les mares de la droga, que per mi és una de les dels pilars fonamentals d'aquesta parròquia, que és les mares que s'han acostat per intentar ajudar els seus fills o els fills de les altres dones i que encara estan allà lluitant pel que faci falta, no? I demà estarem intentant explicar-ho, apropar-ho aquí a Barcelona, no?
Ens quedem amb ganes de parlar de més detalls del llibre, però en tot cas recomanem la seva lectura, no? És un llibre que es pot llegir seguit perquè té un
sí.
relat cronològic una
sí,
mica de
sí,
coses
sí,
que han passat.
És un llibre que intenta començar, que comença amb la part més mediàtica, no? Amb el moment en el que ells van sortir als mitjans, que va ser quan van estar a punt de que els hi tanquessin la parròquia, però i després va explicant com s'ha arribat fins allà, què s'ha fet la feina social i què es fa ara actualment. No?
Això que vostè recorda va passar l'any 2007 per unes celebracions doncs, que l'arcabisbat de Madrid va considerar allunyades dels cànons litúrgics. ¿Nos puede resumir muy brevemente o recordar lo que pasó, don Enrique de Castro?
Bien, yo creo que cuando nosotros nos hemos ocupado de la tarea social, la Iglesia no ha planteado nada con...
Por supuesto,
es
claro.
A partir de un momento que hay unas nuevas leyes, a partir de Zapatero, vamos, del año 2004, unas leyes que afectan a la moral de la Iglesia, la moral oficial de la Iglesia, y a nosotros nos preguntan y nosotros siempre decimos que hay que acoger a y hay que apoyar a todo aquel que está fuera, bueno, desde los homosexuales hasta se plantean varias cuestiones con las que el obispado no está de acuerdo en nuestra manera de pensar. Yo creo que a partir de ese momento es cuando van a plantear el cierre, pero lo que nos dicen como motivo es que nuestra liturgia y nuestra manera de entender la fe no es homologable con la doctrina oficial.
Llavors van passar càmeres per la parròquia, van mostrar imatges d'algunes de les celebracions, no? I a partir d'aquí, s'utilitza això, diguéssim, no?
Sí, lo que pasa es que, claro, la liturgia, tal como entendemos nosotros, es la manera de acercar la fe y la celebración al pueblo. Uh-huh. Entonces, una liturgia muy sofisticada, yo le pregunté un día al cardenal de Madrid cómo tenemos que ir vestidos, como el cardenal Cañizares con una cola de 7 metros roja y llevada, pues... Y él dijo esas fotos, porque habían aparecido en internet unas fotos de Cañizares acompañado por un paje con un sombrero. Bueno, y digo, a ver, la liturgia es necesario acomodarla a la gente que viene y los chavales de nuestro barrio no irían con la liturgia
El
que passa és que de vegades també és veritat que amb la litúrgia doncs no val tot. No?
Ja, però és pensar, perquè, per exemple, en Latinoamèrica i en Àfrica s'han hecho liturgias distintas i en la Iglesia eso se ha tenido en momentos. Mm-hmm. Hay otros momentos de recesión. Bueno, pues el diálogo yo creo que soluciona las cosas, ¿no?
Doncs, afortunadament, la parròquia de Sant Carles Borromeu no es va tancar i continua amb la seva tasca evangelitzadora, religiosa, oferint els sagraments i també la tasca social, per descomptat. Moltes gràcies, mossèn Enrique de Castro, sacerdot, per haver-nos acompanyat. Felicitats per aquesta feina social i també felicitats al periodista Marçal Serrats, excompany nostre.
Moltes gràcies.
Benvingut en el teu retorn i felicitats també per aquest llibre que demà es presenta, recordem-ho, a 6:45 de la tarda a la Casa del Llibre de la Rambla de Catalunya 37 de Barcelona. Que
moltes
vagi
gràcies.
Bé a tots dos.
Gràcies.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 12:45 de la nit a Ràdio Estel. El dissabte 15 de juny tornes a tenir una cita amb el Club Més Amics. Excursió al monestir de Santa Maria de Vilabertran i, a més, Besalú, Banyoles i Santa Maria de Porqueres. Un dissabte per desconnectar, per respirar aire fresc i descobrir nous indrets. Recorda-ho, serà el dissabte 15 de juny. Més informació a clubmes.cat i al 93-409-2770. 93-409-2770. Al Club Més Amics volem amics com tu.
Aquest estiu donaré molt joc als accessoris. Bosses de diversos colors, pameles que es porten moltíssim.
Ui, 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 doncs prepara't.
Ho tinc tot controlat. Bosses superestiuenques per 39 euros i pameles, atenta, per només 9 euros.
On?
Bosses per 39 euros i pameles per només 9 a l'estiu fantàstic del Corte Inglés.
Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passa un minut de 10:15. L'actualitat del Barça d'hoquei patins, handbol i futbol sala és avui molt marcada per alguns partits importants. En hoquei patins, avui a 6:45 de la tarda, Barça Club Patí Voltregà. Queden dos partits per acabar l'hoquei Lliga i els blaugrana estan a 2 punts del Liceo, que és líder. Els gallecs van ser derrotats pel Barça ara fa 2 jornades, precisament. Si voleu una entrada doble pel Barça-Voltregà d'avui, a 6:45 de la tarda, l'únic que heu de fer és trucar-nos ara mateix al telèfon 93-409-2772. 93-409-2772. Barça-Voltregà d'hoquei patins a 6:45 de la tarda avui mateix. I d'altra banda, Barça a l'Esport Caja Segovia és el partit que en la Lliga de Futbol Sala els blaugrana juguen avui després d'haver perdut el primer a Segovia, partit del play-off, avui a 10:15, partit per empatar la sèrie i si calgués el desempat seria diumenge a la tarda, a les 5 de la tarda. Si el Barça guanya, empataria l'eliminatòria, doncs, i hi hauria, com dèiem, el segon partit. En handbol, els blaugrana van perdre la final de la Champions diumenge passat contra l'Hamburg, i ara s'ha anunciat el nou fitxatge de Nikola Karabatic pel Barça de la temporada vinent.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
I de l'actualitat de les seccions del Barça, anem al comentari de l'actualitat general, que avui, com és habitual, els divendres cada 2 setmanes ens l'ofereix el periodista i exdiputat Josep Maria Balcells. Senyor Balcells, bon dia, endavant.
Bon dia. 3 noms propis han tingut aquests darrers dies un protagonisme mediàtic indiscutible. Destaca en primer lloc Neymar, el fitxatge estrella del Barça que dilluns aplegava 56.000 culers al Camp Nou. 56.000 persones embogides pel nou davanter del Futbol Club Barcelona. Si aquesta xifra va batre un rècord en un acte de presentació d'un nou jugador del Barça, no és menys espectacular la xifra del cost que l'acompanya, 57 milions d'euros pel fitxatge. La xifra és escruixidora. Ni banquers, ni polítics, ni executius de multinacionals no poden competir amb els ingressos contractuals d'una estrella del futbol com és Neymar. El curiós del cas és que ningú se n'escandalitza, ningú no ho denuncia, ningú pregunta quina serà l'aportació fiscal derivada d'aquest fitxatge. La gent senzillament ho aprova i ho aplaudeix. Jo no. Penso que alguna cosa grinyola en la consciència cívica col·lectiva quan aquestes operacions esportives milionàries no les relacionem mai ni amb la crisi, ni amb el fisc, ni amb la pobresa. La cara del triomfador, com és la de Neymar, ens amaga, per exemple, els milers de cares d'infants que no tenen cada dia un plat a taula, gairebé 3.000 només a Barcelona. Segon nom propi de la setmana, Xavier Martorell, el fins ara director general de presons, ha tirat la tovallola. Havia volgut nedar i guardar la roba, però finalment la pressió mediàtica i política l'han forçat a sortir de l'aigua per protegir la seva presumpta nuesa. Darrere de Martorell s'hi amaguen tèrboles operacions d'espionatge que, a més de mostrar una determinada manera de moure's en les relacions opaques de la política o dels negocis, podrien esquitxar terceres persones o fins i tot el seu partit. No sabem fins a quin punt la resistència a mantenir-se en el càrrec estava avalada per la força de ser confident de secrets i d'operacions potser poc edificants. Només els tribunals, la justícia, si el cas arriba amb imputació, podran treure l'entrellat de tot allò que el senyor Martorell sabia gràcies al treball més o menys eficient de Mètode 3. Tercer nom propi de la setmana, Miquel Blesa, expresident de Caja Madrid a la presó de Soto del Real des de dimecres al vespre. Cada dia n'entren molts a la presó, però de peixos tan grossos com l'expresident de Caja Madrid són excepcionals. Si la primera vegada hi va passar menys de 24 hores, ja veurem quants dies hi passarà ara. És veritat que encara no és culpable de res, només és presumpte de tot, però el seu pas per la presó ha estat celebrat massivament a les xarxes socials. No han faltat tanmateix les veus crítiques per la decisió del jutge que l'ha engarjolat. Algunes d'aquestes veus crítiques i molts dels silencis provenen no només de la Fiscalia, sinó dels partits majoritaris i dels sindicats que, curiosament, formaven part del Consell d'Administració quan Caja Madrid era presidida per Miguel Blesa. I, lamentablement, no han estat pas ells els que han destapat les greus irregularitats que ara el jutge li imputa. Bon dia.
Ràdio Estel. Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir de nit, que treballen o que no tenen son. De matinada, actualitat, consells de salut i exercici, oci i caps de setmana, cinema, llar... Connecta't també a dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit, de matinada, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Repetició del programa els dilluns a la una de la matinada. Diàleg a 360 graus. Sobre què? Per què? Amb qui? Com? Quan? Fins a quin punt? Aquest estiu, del 2 al 6 d'agost, la Seu d'Urgell acollirà la Mariàpolis 2013, un espai obert de convivència per gaudir del paisatge de la diversitat amb persones de totes les edats on poder experimentar la fraternitat com a cor del missatge evangèlic. Informació i inscripcions als centres o al web del Moviment dels Focolars, focolares.es. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Cinema i televisió, comencem l'espai que compartim amb vosaltres, amics oients, com cada divendres a aquesta hora, amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, i ens acompanya la Montse Bros. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Comencem les estrenes cinematogràfiques de la cartellera avui amb la pel·lícula més comercial de la setmana, El Mensajero.
Doncs sí, una pel·lícula comercial, perquè a més també surt una actriu coneguda per tots, com la Susan Sarandon.
No debí coger aquel paquete. No soy un camello. Te lo juro, papá. ¿Me crees, verdad?
Claro que te creo.
Es un caso federal. No se librará de la pena mínima. Jason se enfrenta a una condena de 10 años.
¿10 años?
¡Al suelo! ¡Al suelo!
Los Estados Unidos contra Jason Collins.
Creo que se podría plantear una reducción de condena.
Por favor, solo quiero ayudar a mi hijo.
Si trabajas para nosotros, eres como de la
John
familia.
Matthews és amo d'una constructora i porta una vida senzilla i còmoda al costat de la seva dona i la seva filla. Un dia, en John rep la trucada de la seva exesposa, la Sylville, en la qual li comunica que el fill de tots dos, en Jason, ha estat detingut per un delicte de narcotràfic. A en John no li queda cap altra opció que pactar amb la fiscal, que és el paper que està interpretat per Susan Sarandon, per rebaixar la condemna del seu fill. La fiscal traurà en menys d'un any el noi de la presó si John li porta un peix gros del tràfic de drogues.
Amb aquest argument sembla la típica pel·lícula americana d'acció, però basada en fets reals.
Doncs sí, és curiós, està basada en fets reals i, a més, és una cinta que pretén obrir un debat sobre algunes lleis injustes referents a la droga als Estats Units. Els guionistes han manejat la història des d'una vessant humana i social, tot i que és una mica pel·li americana d'acció i tal, però sí que hi ha aquesta vessant humana i social, i treballa la idea de que les decisions personals influeixen, vulguem o no, en la vida de les altres persones que ens envolten.
Així, El Mensajero també ofereix un debat moral, oi?
Doncs la història es forja a força de decisions incorrectes, sí, podríem dir que hi ha un cert debat social i moral. La del fill, la de l'empleat, fins a la de la fiscal, per arribar a un desenllaç on ens diu que la fi justifica els mitjans i on els personatges no tenen cap altra alternativa. Una interessant proposta sobre la qual es poden entaular algunes discussions suggestives.
Sí, exactament.
No em sortia la paraula.
Suggestives de suggestió, no subjectives, que seria una altra cosa. I bé, finalment, Montse, sembla aquesta, El Mensajero, una pel·lícula amb força contingut. Ens la recomanes?
Doncs sí, té un cert contingut, però és superficial perquè no deixa de ser una pel·lícula americana comercial, però, i a més, tampoc té unes grans interpretacions ni uns diàlegs brillants, sinó que és més una pel·lícula per passar l'estona i que potser té una mica més de les que d'altres que ens arriben a la cartellera.
Després del Mensajero, continuem amb les estrenes de la cartellera cinematogràfica amb una història de Gracia Querejeta, 15 anys i un dia, que gairebé mai ens decep.
Doncs no, i aquest cop no és de les seves millors pel·lícules, però no està malament. Escolta'm el fragment.
Me llamo Margo Aguirre. He hecho fundamentalmente teatro. Teatro un poco de todo.
Pero tú estás loco.
¿Qué mierda de trabajo vas a encontrar si no pegas el vuelo?
¿Actor?
Creo que deberíamos mandar al niño con Max una temporada.
¿Mandarle con ese hombre, que está completamente loco?
Es mi padre. Es estricto y serio.
¿Me puedo pedir una birra?
No.
Sabría perfectamente qué hacer con el niño.
Lo que no entiendo es por qué coño dejaste el ejército. Si te lo pasabas, guay que te...
Quan en John és expulsat del seu col·legi, la Margo, la seva mare, decideix enviar-lo amb el seu estricte avi, en Max. A John, a aquest noi adolescent, li agrada el perill i l'exmilitar, en canvi, és un home de costums que ara cada cop està més assentat en una vida còmoda.
Aquesta pel·lícula, 15 anys i un dia, gran triomfadora en el Festival de Màlaga de l'any passat, és una nova història de Gracia Querejeta sobre vincles humans, de fet.
Sí, perquè aquesta directora, que també ha participat com a realitzadora en algunes sèries conegudes, com és el cas d'Hospital Central, Cuéntame, ha sabut configurar una filmografia compacta en els temes, coherent i alhora diferenciada en el seu univers de personatges i trames, i tot i així una mica més grisa en la seva personalitat, podríem dir, visual. No obstant això, 15 anys i un dia, com ja he dit abans, no és de les seves pel·lícules més redones.
I per què no és la més rodona?
Doncs perquè arrenca amb soltesa, bon ritme, amb un mesurat sentit de l'humor, però després a la meitat s'estanca. Llavors el guió es tanca en banda i la relació avinet podríem dir que té un excés de paraules i pot ser una mica pesada per l'espectador.
A banda de 15 anys i un dia i també de Mensajero, d'El Mensajero, recomanem com a estrena cinematogràfica d'avui Populaire.
Doncs sí, Populaire és una pel·lícula francesa que està inspirada en el feminisme, no?, de la dona quan volia començar a treballar. Escoltem un petit fragment.
Ser secretaria es moderno. Significa conocer gente, dar la vuelta al mundo, trabajar para grandes hombres.
Si trabaja para mí, solo dará la vuelta a Alicia.
Agencia Esage Hijos, dígame.
Bueno, ¿qué tal es? Es una secretaria lamentable.
Lo único que sé hacer bien es escribir a máquina.
Escribir a máquina es lo mínimo para una secretaria.
¿Participar en un concurso?
Participar, no.
Ja poden captar els oients l'argument d'una pel·lícula on, efectivament, la integració de la dona en el món laboral és el tema. Montse Popular és el primer llargmetratge del director francès Régis Ouansart.
Sí, i sobretot el que més podem destacar d'aquesta pel·lícula és la seva estètica dels anys 50, amb colors vius, música rock and roll i l'especial forma de vestir. Són nombroses les seqüències i detalls que ens podran recordar actrius, grans actrius, com era el cas d'Audrey Hepburn o Shirley MacLaine.
Podríem dir que la història té certs aspectes feministes?
Doncs sí, com també bé dies, el guió és un homenatge a una nova forma de viure de la dona, una història de superació femenina per aconseguir millors perspectives de les que tenia en aquell moment als anys 50. Destacar, per últim, el paper de l'actriu Berenice Bejo, que és la que va guanyar, bueno, la que participava en una de les grans guanyadores dels Oscars de fa 2 anys, The Artist.
Berenice Bejo i la pel·lícula Popular és la que també recomanem. També s'estrenen avui 3 títols que destaquem: Inc. Alà, Turistes i Clara no és nombre de mujer.
Res, dir breument que Inc. Alà és una pel·lícula en el que una canadenca se'n va a Cisjordània i on allà es cuida de dones embarassades.
L'altre dia ens parlaves de Terra Santa en l'espai de després.
Doncs mira, els que els agrada aquest tema de Terra Santa, doncs això està situat a Cisjordània.
Bé, anem a l'actualitat de televisió, en l'espai que fem cada divendres amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, i repassant breument algunes notícies de l'actualitat televisiva, destaquem per començar que Telemonegal s'acomiada després de 10 anys en antena.
Doncs sí, serà el proper 28 de juny. És un programa que podíem veure a Barcelona Televisió i a moltes televisions locals perquè doncs es distribuïa a través
de la
xarxa audiovisual, uh-huh. Exacte. I res, dir que des de l'associació doncs, és un programa que havien premiat els Premis Zapping, que més feia aquesta labor de veure de forma crítica els continguts, inclús el propi Monegal.
Ferran Monegal.
Exacte, sí. Ferran Monegal havia posat entre les cordes alguns periodistes per al tipus de periodisme o d'entreteniment que oferia, no? I sempre doncs, havia guanyat ell, li havíem donat un Premi Zapping com a crític de televisió per la seva labor i també el programa doncs, com a millor programa local i en general també.
A vegades irònica, satírica aquesta crítica, però també amb fonaments i això ha donat credibilitat al
presentador. Exacte, ha donat molta credibilitat i bueno, ell seguirà en el món de la crítica televisiva, però clar, el tenir ja 10 anys, feia 10 anys que feien aquest programa, doncs ja tenia un cert desgast i també ell tenia ganes de canviar.
Bé, dues notícies més. D'una banda, parlem de La Sexta, Pastor, la millor estrena històrica d'aquest canal, i finalment destaquem que TV3 no renova el programa Àgora. Sobre aquestes dues notícies.
Sí, res, com ja vaig dir la setmana passada, Ana Pastor es va estrenar a La Sexta amb l'objectiu d'Ana Pastor i va ser el millor estrena en quota de pantalla de la història de La Sexta. Per tant, va aprovar, bueno, és a dir, molt bé, va aprovar La Senyora Pastor amb el seu debut a La Sexta.
I TV3 no renova el programa Àgora, aquest espai de debat i anàlisi dels dilluns.
És una pena perquè és un programa que ha passat per diferents presentadors. Recordem, primer estava en el Ramon...
Ramon Pellicer va arribar a estar, no?
No, el que ara és...
Ramon Colom.
No, tampoc. Bueno, tampoc. Perdó, no me'n recordo. No, bueno,
disculpa, que jo aquí tampoc...
Jo també ara... Bueno, després va estar el Xavi Coral i ara doncs teníem el...
El Xavier Bosch.
El Xavier Bosch, exacte.
Ara ho hem dit bé.
Sí, ara sí que ho hem dit bé. Llavors, bueno, doncs és un programa doncs, ja que tenia també molta solera a TV3, va guanyar un Premi Zapping a millor programa informatiu i doncs també des de l'associació creiem doncs és una pena que aquest tipus d'espais es perdin i esperem que aviat tingui un substitut.
Que ens disculpin els companys de la televisió pels lapsos en els noms, perquè sí, sabem que Ramon Pellicer havia fet programes entre línies, però no aquest.
És el que ara està en un banc de director de comunicació, però no recordo el nom.
No et preocupis, perquè
Ramon
jo tampoc...
Ramon Rovira,
ja està, perfecte.
Ara m'ha vingut.
Havia estat corresponsal als Estats
Units. A
Washington, exacte. També presentador, doncs Ramon Rovira, gràcies, Montse, molt bé. Doncs més televisió i més cinema el proper divendres. Que vagi bé, adéu-siau.
Bon cap de setmana.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió. Un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió. Els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Has de renovar el teu carnet de conduir?
Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor.
Estalvia ara amb la llet Hipercor sencera, desnatada o semidesnatada, a 77 cèntims el litre a la península.
En comprar dues caixes de 6 litres, regal d'una ampolla d'oli d'oliva verge.
I estalvia en properes compres amb el 10% de bonificació.
Acostuma't als nostres bons preus.
Doble estalvi d'Hipercor. Preu i per millor.
Esteu escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Bé, els viatges i els pelegrinatges del Club Més Amic són protagonistes en l'últim quart d'hora del primer cafè de Ràdio Estel els divendres i ara ens posem en marxa oferint als oients i donant-los a conèixer noves propostes de viatge per a les properes setmanes i mesos. Núria Ortín, directora del Club Més Amics, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I Mònica Pedrol, directora de l'agència Route Travel. Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon cap de setmana, aunque no farà bon temps, però bueno.
Bé, no farà bon temps,
ja pintarem el sol.
També es pot viatjar, no?
I tant, que sí, sumi amb els viatges, amb els futurs viatges.
I tant, en aquest cas des de casa. Bé, Núria, comencem parlant d'una excursió d'un dia, oi?
Sí, perquè el dia 15, que és el dissabte que ve, marxem des de les 8 del matí, fem matinar la gent, perquè diuen que matinar, no? Quin matina,
Dios l'ajuda. A qui madruga, Dios l'ajuda.
Exacte. Llavors hem decidit aprofitar molt bé el dia. A les 8 del matí ens trobem aquí al costat de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per marxar direcció al nord, bastant lluny, a prop de la frontera, ens pararem a veure Vilabertran, que hi ha un monestir... Bueno,
a l'Alt Empordà.
Sí. Ah, això mateix, els acompanya el Joan Pallarès, com sempre. D'allà ens anarem a Besalú, que és bueno, un poble que jo crec que tots els catalans hem anat. Però
la vila medieval sempre... per excel·lència, sí, de Catalunya. Eh?
Sí, és un lloc que encanta, no? Sempre que vas... I el dinar es farà al costat del llac de Banyoles, o sigui, de fet, amb vistes al llac, per descansar una miqueta. I a la tarda es farà la Porrera, Santa Maria de Porreres, i ja des d'allà baixar. O sigui, que és tot el dia del dia 15 de juny, dissabte vinent.
Dissabte de la setmana vinent, amb autocar, sortint des d'aquí, des de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Estan cobertes les places, Núria?
En queda alguna, així que si algú es vol animar a passar el dia fora, penseu que hi ha molta gent del club, sí, que ja repeteix, i ja hi ha molt... Bueno, vam fer, el dilluns passat vam fer l'assemblea del Club Més Amics, Mònica? Llavors hi havia molta gent que a més ens escolta i molt animada, i llavors al final de la reunió ho deien. Escolta, vas a la reunió? Sí, sí. Ai, vas a l'excursió? Sí, doncs jo també. Jo vaig anar la passada, doncs jo també anirem a aquesta. Llavors ja fa una mica de grup i germanor, no?
Hi ha com uns vincles
no?
multilaterals de diferents
totalment,
viatges.
I Núria, jo molt, molt contentes de veure que la gent s'escolta. Sí. No ho dubtem. No
sí,
ho dubtem,
sí, però, és, clar,
però quan t'ho diuen directament fa més il·lusió.
Gràcia, I llavors, sí. Bueno, que havien anat a Roma, doncs hi ha anat a Terra Santa, llavors, bueno, són punts en comú que també, doncs qui pugui, doncs que ens truqui avui mateix o el dilluns.
Hem de conèixer la nostra terra, també, el nostre país, les nostres tradicions.
Sí.
I també...
Són excursions supercompletes, que són com tres excursions en una.
Sí, sí, tothom deia, adéu,
nen. Solament falta ja activitat nocturna, ja, i sopar l'autocar de tornada. Però bueno, ja arribarem a això.
Doncs si volen apuntar-se, encara hi ha algunes places, al 93 409 27 70, aquest matí o dilluns, com a molt, per suggerir una mica els terminis.
Exacte.
93 409 27 70 o la web www.clubmes.cat.
Allà també troben tota la informació, exacte.
Doncs Vilabertran, Besalú, el llac de Banyoles, sí. Santa Maria de Porreres...
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí, es cansaran, que el dissabte se'n vagin... Ai, divendres a dormir d'hora,
I tant, sí, perquè el dissabte 15 tenen aquesta cita amb l'excursió. Bé, i dit això...
Anem més lluny.
Anem més lluny.
Bueno, primer recordem de que encara hi ha places per el pelegrinatge a Terra Santa del 14 al 21 d'agost. Serà un grup petit, ho dic per la gent que no li agrada anar amb un grup pues, molt, a molta gent, a molt massiu. Serà un grup petit, tenim places i animem animar la gent que s'apunti, que s'apuntin ja, perquè ja tenim que acabar de...
No són moltes i s'ha d'acabar de tancar.
De tancar el tema.
Doncs el mateix telèfon i la mateixa web
poden trucar. Exactament, tot igual. I avui pues, ens agradaria parlar una miqueta d'un viatge que està tenint una mica d'èxit, perquè la gent està preguntant, que és el viatge que tenim a l'octubre, el Club Més Amics, que és Berlín i la Polònia Bàltica. Que
massa
ens estan preguntant, no? Escolta, i aquesta combinació, per què? Home, nosaltres al Club Més Amics ens agrada ser creatius, també penso
diferents,
que quan la gent s'apunta als nostres viatges no busca, per exemple, solament una estada a Berlín, que això hi ha moltes agències que ho fan molt bé, i nosaltres el que hem combinat, el que és la part cultural, que comencem per Polònia, volant a Varsovia, però la part mitjana del viatge serà a Berlín, com una estada cultural, i ho combinem amb pelegrinatge. Per què? Perquè el Club Més Amics, no sé si us en recordeu, varen fer un pelegrinatge a Polònia, que va tindre moltíssim èxit i van fer la part pues, més tradicional del país.
Els
no?
santuaris de Częstochowa, per exemple.
Els santuaris de Częstochowa, naturalment, Varsovia, Cracòvia i tal. Ara volíem fer la part nord de Polònia, però no tornar a repetir el que ja havíem fet. Per tant, ja, creativitat, invenció, ja. I el que hem fet és, del 7 al 14 d'octubre, comencem el viatge amb el vol directe de la companyia LOT, que a més es porta molt bé amb nosaltres. Per tant, volem el LOT, Barcelona-Varsovia. I a l'arribar a Varsovia, que arribem a la tarda, farem, és clar, un passeig panoràmic per al centre històric, sobretot per la gent, a lo millor, pues, que no coneixen la ciutat, que no es pot marxar de Varsovia sense tindre aquesta visió, però el dia següent ja ens endinsem al país camí de Berlín. O sigui, esmorzarem a Varsovia, soparem a Berlín, això sembla una novel·la de la Segona Guerra Mundial, i dedicarem la meitat del dia a visitar Poznan, que és una ciutat també històrica de Polònia, superinteressant.
I a la frontera amb l'Alemanya, l'antiga Alemanya de l'Est, fins a Berlín.
Són 600 quilòmetres, però és molt bona carretera, és autopista, i no és tot un dia de ruta, sinó que aprofitem per visitar Poznan. Arribarem a Berlín ja molt tard, tenim un hotel magnífic, l'Hotel d'Anglaterra, i a partir d'aquí ens dediquem a conèixer Berlín. Farem, naturalment, visites panoràmiques, però sobretot culturals. Els museus de Berlín, que són imprescindibles, i també he dedicat una mica a lo que és la història, tot el que va passar a la Segona Guerra Mundial, visitarem la central de la Gestapo, Potsdam, de que està a les afores de la ciutat i és on estan els palaus reals, o sigui, tot supercomplet. Un passeig, naturalment, per als canals de Berlín, i ja... Sortirem de Berlín i a través de Polònia, de la Polònia del Nord, arribarem a Gans, que és la perla del Bàltic. Gans és una ciutat meravellosa i allà ja pues, tenim l'última estada del viatge, no solament Gans, sinó el Moll de Sopot, Oliva, que està molt a prop de Gans, i tornem a Varsovia visitant Torun i sobretot Malbork, que és un dels castells més grans d'Europa i més interessants. Torun, la ciutat de Copèrnic. Bueno, necessitem un altre programa per explicar tot el viatge, perquè hi ha coses molt, molt interessants.
I tant que sí.
També. I un preu molt interessant, perquè bueno, és Europa, hem aconseguit una molt bona tarifa d'avió, o sigui que si arribem a 30 persones, això surt tot per menys de 1.600 euros.
Doncs molt bé.
Ningú podrà dir que no pot viatjar, no pot participar en aquest viatge.
Només és un viatge molt fàcil.
Fantàstic,
i és
molt còmode.
Varsovia, Poznan, Berlín, i de Berlín
i nord,
cap al nord
la part
de
Bàltica.
El mar Bàltic, allà...
És una meravella, i ja baixant de gas, pues, també Malbork, Torun, per tornar a Varsovia, vol directe des de Barcelona i poc canvi d'hotels.
Doncs,
més còmode impossible.
Del 7 al 14 d'octubre, 8 dies...
Del 7 al 14 d'octubre, hi ha gent interessada, però ara ja pues, comencem les inscripcions.
Doncs ànim per a aquestes inscripcions al nord de Polònia i a Berlín, el 7 al 14 d'octubre, al 93-409-2770. Tornem a recordar.
I recordar Sud-àfrica, tenim ja el grup format, tenim ja prop de 10 persones, llavors les persones que estiguin interessades que s'animin, perquè ja tancarem grup i també serà un viatge que no es poden perdre.
Del 19 al 30 de setembre.
Del 9 al 30 de setembre, que és la millor temporada per viatjar a Sud-àfrica.
Quan els nens comencen al col·le, la gent de la tercera edat que se'n vagin a Sud-àfrica...
Clar que sí, que s'ho mereixen.
De safari i de... No?
I de visita cultural, i bueno, ja varen dedicar un programa a Sud-àfrica.
I tant, dos, em sembla.
Ja, que va vindre el Jaume, que és el guia que els acompanyarà, que llàstima que no tinguem càmera, ara que no està, podem dir que a part de ser un gran guia és un home guapíssim, o sigui que, senyora, s'animi-se de que...
Si tu dius...
Exactament, o sigui, tindran el que és el pla estètic assegurat.
Jove, simpàtic i guapo, què més volen?
Un aixador de Sud-àfrica per vincles familiars.
Per vincles familiars i professionals, clar que sí.
Doncs bé, també recomanem aquest país apassionant i variat, que és Sud-àfrica, del 20...
Del 19 al 30 de setembre.
I després del 7 al 14 d'octubre, Polònia, Bàltica...
Polònia, Bàltica.
Doncs molt bé, hem presentat aquí alguns dels viatges més importants. Terra Santa del 14 al 21 d'agost. Recordem que segueixen obertes les places si algú es vol apuntar. I també hi ha altres pelegrinatges a Terra Santa al desembre, ja en parlarem.
Al desembre també ja parlarem, però ara ja el que tenim ja més a sobre és el del mes d'agost.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Núria Ortín, directora del Club Més Amics, i Mònica Pedrol, directora de l'agència Root Travel. Fins
gràcies i bon dia.
Adéu, bon cap de setmana.
Ràdio Estel. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. Reflexions sobre la nova evangelització. Així es titula el simposi que el Seminari del Poble de Déu organitza al Casal Sant Martí de Campelles de l'1 al 3 de juliol. Un tema important i ben actual d'Església que suscita la recerca amb nou ardor de nous camins i nous mètodes per tal de fer arribar amb més frescor i vigoria el missatge de l'Evangeli a la gent d'avui. Per més informació, truqueu al 692 603 180 o bé escriviu-nos a csm@spdd.org.
Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor.
Estalvia ara amb un televisor Samsung LED de 42 polzades per 499 euros.
Pots pagar-lo en 12 quotes de 42 amb 33 euros al mes. Informa't de les condicions.
I estalvia en properes compres amb el 10% de bonificació en tots els articles Samsung.
Doble estalvi d'Hipercor. Preu i per millor.
Preu vàlid a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Us anunciem per acabar que tenim entrades pel Barça, l'Esport, Caja Segovia de Futbol Sala, també una entrada doble, si la voleu, per avui a 2:15 de la nit al Palau Blaugrana. Podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. I també us recordem que a radioestel.cat, a la web, teniu la promoció de les 20 entrades dobles per el documental Jo crec, que és el dissabte 15 de juny a 12:15 del matí. Ens acomiadem, que tingueu molt bon cap de setmana, el primer cafè torna dilluns. Adéu-siau!
Ràdio Estel.